Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real dissabte a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Orihuela-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sergotel, Plana Park, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Luquiola, Real Export, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Taberna Milagros, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad. Party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, dijous 9 de gener, dos els minuts que passen de les 12 de migdia. Arranquem protagonistes, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues. Ara repassem el contingut. En primer lloc, salutacions de Sheila Gil. Doncs el contingut avui el repassem relativament ràpid perquè a partir de la una tindrem tertúlia política amb molts convidats, moltes les veus que ens acompanyaran, tant representants habituals de l'àmbit local com també algun representant del diputat o diputats nacionals, com per exemple Alberto Basarte, i també intentarem tenir a Marisa Saavedra. Així que a partir de la una amb ells parlarem i coneixerem els seus punts de vista, les seues sensacions, inclús les vivències, en el cas dels diputats nacionals, després d'aquesta investidura de Pedro Sánchez. També ara repassem, perquè n'hi ha alguna última hora al respecte d'aquesta formació de govern, i també avui parlem amb la gent de Setmana Santa. Igual és una miqueta pronta per a començar a parlar de la festa de Setmana Santa, d'aquesta festivitat, però bé, ho fem per diferents motius. Un, perquè demà conclou el pla per a presentar aquestes imatges del concurs de fotografia que des de fa ja uns quants anys organitza la Junta Central de Setmana Santa, i perquè, tot i que avui és pronta, no?, per a parlar de Setmana Santa, ha tingut lloc una roda de premsa en la qual s'ha parlat respecte a la promoció turística d'aquestes jornades religioses de la Setmana Santa de Vila-real, una roda de premsa en la que han participat el regidor de Turisme, Diego Vila, i també el president de la Junta, Pasqual Sanz. Així que també intentarem que ens parlen una miqueta d'aquest contingut, de com volen promocionar turísticament aquesta Setmana Santa, que ja té una distinció de turisme provincial. Doncs amb ells estarem, i ara anem a mirar, com sempre, quins són els temes més comentats a les xarxes socials, i també peguem una ullada al que tenim meteorològicament parlant. I'm at a party, I don't wanna be a... Doncs segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per avui algun núvol que pot aparèixer aquesta vesprada, poca cosa la veritat, no estarà acompanyat de precipitacions, la probabilitat de pluja és del 0%, i les temperatures avui entre els 5 de mínima i els 15 de màxima. Demà, que dèiem, durant els dies previs que podia ploure amb un percentatge important, doncs bé, a hores d'ara s'ha reduït prou respecte a les jornades anteriors. La probabilitat de pluja per a demà divendres està en torn al 15, al 30%, especialment a la part central del dia. Demà pujaran les mínimes fins als 8 graus, les màximes estaran en 14, i si es produís una lleugera baixada, especialment de les mínimes, de cara a l'inici de la setmana vinent, tot i això, sembla que el sol lluirà, els cels estaran clars durant els dies de la final de setmana i també inicis de la vinent. Doncs bé, ara sí, repassat també aquest apunt meteorològic, mirem de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in
at this Ho comentarem a partir de la una, segurament, aquest assumpte en la tertúlia política. Una informació que es coneixia o es confirmava fa mitja hora aproximadament, la Moncloa ha confirmat que Podemos tindrà una vicepresidència i estarà al capdavant de 4 ministeris. Així que aquesta és una de les notícies de les quals estaven fent ressò molts mitjans de comunicació. Així que Moncloa, tot i que va dir que volien esperar, no, a fer oficial el nom dels ministres i les carteres que s'assigna a cadascuna de les persones que es trie, sí, ha donat aquesta pinzellada de l'estructura sense precedents en el govern. 4 vicepresidències sota la batuta, diuen, de Pedro Sánchez. Doncs bé, aquesta és una de les notícies del dia, com dèiem, també ho comentarem a partir de la una, segurament en aquesta tertúlia política, però en tenim més assumptes. Per exemple, almenys en xarxes socials la gent té ganes d'Operació Triunfo, arriba o llega OT 2020. Aquesta és una de les tendències a hores d'ara, perquè diuen i estan donant-se a conèixer alguns detalls, com per exemple el planter del professorat que hi haurà en aquesta edició, també per exemple respecte al xat d'OT, que és un dels aspectes curiosos, no?, que després de la gala n'hi ha, direm, un xat per a intercanviar opinions. Així que també, per exemple, una de les peculiaritats és que el favorit del públic podrà ser proposat per abandonar l'acadèmia pel jurat d'OT 2020, que fins ara sembla això era una salvaguarda, no?, tindre el recolzament del públic, a partir d'ara ja no. I també desapareix el màxim de nominats, que fins l'anterior edició era de 4 per gala. Així que novetats en aquesta edició, que també, diguem, estrena a plató, o algunes novetats en el plató. Així que doncs, els seguidors d'Operació Triunfo suposem estaran ja amb ganes de que arribi aquesta edició del 2020. També es parla de Simone de Beauvoir. Hi ha autors que simplement no tenen predecessors ni successors. La seva originalitat és absoluta. Simone de Beauvoir pertany a aquest grup perquè el seu pensament va obrir una porta que va permetre arribar on mai s'havia arribat. Era una de les informacions, per exemple, del País, però avui molta la gent que recorda aquesta escriptora, professora i filòsofa feminista, perquè va néixer tal dia com avui, un 9 de gener, però de 1908. Així que molts els missatges, no?, els fragments, frases que va dir Simone de Beauvoir, i sí que aquesta també és avui una de les tendències. Però en tenim més assumptes, anem a mirar, a repassar, perquè es parla, ens anem a quedar alguns que podem explicar una miqueta més de raonament. Protocolo contaminació, aquesta és una de les etiquetes a hores d'ara, perquè aquest matí Madrid activava per primera vegada el protocolo contaminació amb Almeida com a alcalde. En aquest escenari 1, la velocitat a la M30 i les vies d'accés a l'interior de la M40 es reduïs a 70 km per hora. Doncs bé, aquesta és una de les notícies i gent que recorda paraules, no?, intervencions dels dirigents del Partit Popular respecte a la contaminació. Així que també es parla d'aquest núvol gris que a sola, no?, o que està a la capital d'Espanya. Més assumptes, també una intervenció política a los desayunos de Radio Televisió Espanyola. Ha estat Javier Maroto el que ha intervingut en aquest programa i ha dit que sanchismo és diferent a socialisme i que per això presenten mocions per a descobrir si els barons que semblaven moderats són sanchistes o socialistes. Doncs bé, ells diferencien, no?, a Sánchez del socialisme. Més assumptes, també un apunt esportiu. Raúl de Tomàs ha signat amb l'Espanyol fins 2026. I més temes. A hores d'ara també es parla de Luis Gallego, que deixa Iberia per a succeir a Walsh al front de IAG, de International Airlines Group. Així que aquest també és un dels assumptes en clau econòmica dels moviments de les responsabilitats. Així que també diuen, això podria estar relacionat amb l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Aquest altre dels noms propis a hores d'ara, però es parla també de Carmen Lomana. En aquest cas ha sigut o és tendència per haver compartit una imatge, no? Diu que hoy toca la típica foto de escalera que os gusta, hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado Nomadi Deluxe, piel natural porque soy ecológica, no debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. Doncs això, la gent li diu i critica que preferisca ficar-se pell d'animals perquè els teixits sintètics contaminin i no són biodegradables. Doncs bé, Carmen Lomana, que sempre és polèmica, doncs una més per a la seva llista. També es parla de Cleopatra i sembla que és perquè s'està parlant dels seus orígens i la gent doncs està ja fent tot tipus de comentaris respecte d'on és, d'on no és, i es diu perquè una de les informacions que hi era el secreto mejor guardado de l'imperio, Cleopatra no era egipcia, era una informació que publicava el dia 7 en l'Espanyola, i sí que a partir d'aquesta publicació tot tipus de comentaris. Més assumptes també, Hogar Social Madrid és una de les notícies perquè la Policia Nacional ha desallotjat la seu de l'Hogar Social Madrid, era una informació que publicava el diari ABC. Diu que també es diu que el titular parla de neonazis de l'Hogar Social, tot i que alguns diuen que hauria de ser i diu que estan relacionats aquests partits amb òrgans, organismes i partits. Així que la gent, no, que està fent també tot tipus de comentaris. I es parla també d'Anna Botella, en aquest cas, perquè es parla d'una publicació del periodista Ángel Expósito. ¿Te imaginas que Aznar nombra ministra Ana Botella o que Rajoy nombra ministra Viri? Pues el vicepresidente Pablo Iglesias nombra ministra de Igualdad a su pareja Irene Montero y no pasa nada. Entonces, a partir d'ahí, tot tipus de comentaris i valoracions al respecte de l'opinió d'Ángel Expósito. I anem a tancar ja amb algun altre tema. Es parla d'una malaltia, en aquest cas o un síndrome, el de Lyme, perquè Justin Bieber ha confirmat que té aquesta malaltia. I al fer-ho públic, molta gent està fent els comentaris, donant suport a aquest cantant, a aquest artista, i també doncs es parla de que es doni a conèixer pot afavorir, no?, que aquest tipus de malaltia siga més coneguda. Doncs fins ací el repàs per aquestes tendències que tenim a hores d'ara a les xarxes socials. Una xicoteta pausa de seguida. Assumptes a la 92.2.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
t'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org. Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385. ¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
To thank you, I got to thank you, I got to thank you.
I vint, continuem en directe a la 92.2. De seguida parlarem amb la gent de la Junta Central de Setmana Santa perquè n'hi ha novetats. També, com hem dit, s'ha presentat avui aquesta promoció turística, però abans de donar la benvinguda a aquests convidats, Susana Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que després tindrem debat polític. Tertúlia, sí. A més, avui crec que és una de les més concorregudes que hem tingut fins al moment d'aquestes sessions polítiques.
Sí, perquè bueno, normalment tenim regidors de diferents partits que governen així en la província. En aquest cas tindrem a dos diputats nacionals, un és Alberto Asarta, de Vox, i l'altre serà Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, que es donarà el seu punt de vista de lo que van viure estos dies al Congrés dels Diputats, i ho coneixen de primera mà, i parlarem de, bueno, de com veuen ells el govern.
I algun partit nou, crec que CCD també vindrà avui, no?
Sí. També n'hi ha un partit, així en Espanya tenim l'UCD, que va desaparèixer, però està la coalició de Centro Democrático, que està dirigida, i el president és l'alcalde de Nules, que també tindrà presència així en el nostre estudi, perquè lo lògic és que tinguem a tots els partits polítics representats, i com que hi ha també un partit de centre que existeix, pues, també el tindrem convidat i també ens donarà el seu punt de vista. Ara estem fent molts alguns punts de lo que anem a parlar, i bueno, ara ja tenim president, però clar, tot el món està com allò sorprès, perquè ara cal esperar fins la setmana que ve per a conèixer el nou gabinet encapçalat per Sánchez.
Que sí que era sorpresa, no, diguem, fa una mitja hora aproximadament que Moncloa ja ha dit que tindrà Podem. Així que estaven ja ahí una miqueta... No ha dit exactament en nom i cognom quines carteres, sí. però xifra.
Que Unides Podem, que Unides Podemos tenia 5 carteres, això ell ho havia fet públic.
Però ara ja, diguem, està confirmat per Moncloa, no? Que, diguem, és el pas ja més oficial.
Val, perquè és que resulta que ahir, després de l'entrevista de Pablo Iglesias, volen que deixin un poc els malentesos estos de no n'hi hauran dos governs, perquè, clar, el fan president. I aquesta mateixa nit, Pablo Iglesias ja hi ha en una entrevista a una televisió pública, on ell ja se posa a parlar de la nova governabilitat. Què ocorris? Que el Partit Socialista com que s'enfada. S'enfada perquè diu, escolte, mire, si el president encara no s'ha de dir res, vostè per què ho diu? Entonces, Calvo, la presidenta Calvo, explica que, bueno, que lo que hi ha que fer és tranquil·litzar-se i no parlar antes de temps. Lo que se té que fer és arribar a un acuerdo i que la gent no malinterprete, que pense que n'hi ha dos governs, que només hi ha un, i que lo que serà... Lo que la Moncloa divulgarà o publicarà serà a lo que els mitjans de comunicació ens han d'atendre. O sigui que, si arreglo si dic que ocorris això, de que Pablo Iglesias i Easy parla de les seues 5 carteres, queden en firmar un document conjunt on no hi hagin suspicàcies, on d'alguna manera lo que isca és lo que és realment cert lo que va ocorrir. Però això ha ocorrit a partir de que s'ha signat aquest document.
Però això, el tema no és que avui, diguem, és la primera confirmació oficial, però això s'estan fent més resó.
Després, el segon problema serà pues, la governabilitat. No se tenen que oblidar de que si Esquerra Republicana de Catalunya és el que li ha donat la governabilitat al Partit Socialista, ara ja és president, però és que resulta que n'hi ha que aprovar uns pressupostos. I per aprovar els pressupostos se tindrà que posar la mesa de diàleg o la mesa de negociacions de Catalunya en marxa també. És a dir, ben bé diuen des d'Esquerra Republicana de Catalunya que ells se portaran bé, ells, el govern català, a més ho diuen així, se portaven bé, si el govern espanyol també se porta bé. És a dir, paraules textuals. Ahir vam tindre unes declaracions, a més, d'un representant d'Esquerra Republicana de Catalunya que ho dia ben clar, que ell no té cap acord de governabilitat signat. És a dir, és tenir un acord d'investidura i a més està prescrit que no n'hi ha cap acuerdo per aprovar els pressupostos. S'aprovaran segons se vagin complint els acuerdos que tenen en Catalunya. Si ells se porten bé, nosaltres ens portarem bé. Això és una declaració que, a més, l'ha feta Juan José Josep Nebot, que és d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ells, en funció de la predisposició que tinguin el govern espanyol, tindrà la predisposició el govern català, tal qual. Entonces, claro, ahir quan el president Sánchez firma el seu càrrec, el nou càrrec, ell és president del govern, el monarca ja li diu: ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrà després. Uh-huh. És dir, ja li deixa caure que la cosa no serà fàcil. I Sánchez diu 8 mesos i en 10 segons
arreglat.
He prometido el cargo. Uh-huh. I, però no va durar 8 segons això, ni 8 mesos. Veurem, perquè se tenen que aprovar els pressupostos. Uh-huh. Perquè tot això, i es comença la tensió, i la tensió és dura entre la patronal i els sindicats. És dir, els sindicats ja estan dient ojo, que este govern és dels nostres i nosaltres volem un salari mínim interprofessional de 1.150 euros, que a la patronal no li importa absolutament res com funciona l'economia espanyola. Uh-huh. Que no tenim res a veure en l'economia, com li funciona. O sigui, el sindicat diu que a la patronal li dona igual, la patronal el que no vol és ni tindre més gastos, tindre més beneficis, i lo que a la patronal importa és que no es pugen els impostos. I el que el sindicat vol és que el salari mínim puja. I la patronal sí que és cert que ha baixat una miqueta el nivell. Uh-huh. I en una entrevista que també li feien a nit al president de la COE, a Garamendi, bueno, ell diu que ell espera un govern que vulgui governar per a tots. El govern pot ser d'una tendència o d'una altra, però que governi per a tots, perquè tots ens necessitem. Uh-huh. I que, bueno, que ell se'n va al pacto de Toledo, i ell diu que diàlogo i diàlogo. Uh-huh. Però sí que és cert que la COE ha baixat un poc el to, i n'hi ha empresaris que estan un poc molestos per ese tema. Uh-huh.
També sembla que ja s'ha produït, feies abans menció a la situació a Catalunya, que ja han parlat per telèfon Sánchez i Torra. Uh-huh. 7 minuts diuen que ha durat aquesta conversa que s'ha produït aquest matí, i que sembla que Sánchez li ha traslladat al cap de l'executiu català que té voluntat sincera d'intentar arreglar el conflicte polític a Catalunya. Així que han acordat reunir-se després de la formació de govern.
No sé. Clar, perquè en aquest cas JxCat li diu a Esquerra Republicana de Catalunya que ell no és qui per dir què és el que farà el govern català. Uh-huh. Val? Que o Sánchez li crida i també l'assenta i es comença la taula de negociació, o ell no entén l'acord que Esquerra Republicana de Catalunya ha signat en Pedro Sánchez. Uh-huh. Per tant, era d'obligar de compliment el que el president Sánchez li cridarà a Torra. Uh-huh. No. I que parlaren. Sí que és cert que Pedro Sánchez també entén en aquest moment que té que fer-ho i que tenen que posar-se tots a dialogar, que no és, pues en definitiva és el que diu també el president de la patronal, que és diàlogo, perquè tot el món tindrà que entendre que o ens posem a treballar o ni ens arriben les subvencions a les províncies i a les comunitats, o el país s'ha de posar en marxa. Uh-huh. El preu que se pagarà, bueno, pues poc a poc anirem veient-lo. També hem de pensar que Pablo Iglesias ha dit que segurament ell tindrà que representar-nos. La Unió Europea també baixava un poc el nivell, i ja no és el mateix estar en l'oposició i estar criticant que quan una persona li toca governar, sap que, bueno, que té unes limitacions. Uh-huh. I que se té que entendre que tot no és ni cap a una banda ni cap a una altra.
Uh-huh. I també que no es veu el mateix el bou des de fora que una vegada te fiques en el rogle. Uh-huh. Doncs suposem que d'aquests assumptes i altres, no, d'última hora ho abordarem a partir de la una en aquesta tertúlia, avui més colorida que altres ocasions, no? Perquè se sumen nous sí. partits, especialment.
Sí, esperem que els nostres oients traguin conclusions quan cada un dels nostres tertulians parla, a banda de lo que el seu partit o la seva, el seu dietari de partit uh-huh. diu, ells també són persones i també decidissin. Per tant, jo penso que està molt bé que els escolten i que vegin que tots són persones, i al final tot el món també té la seva pròpia opinió.
Uh-huh. Doncs els intentarem escoltar i que s'entenguin també entre ells, per a que en ràdio, no, doncs tot siga comprensible. Susana, moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres fem una pausa xicoteta perquè de seguida parlem ja amb la gent de la Junta Central de Setmana Santa.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo? Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vilareal.
¿Y tú cómo has vingut?
Jo a peu.
Jo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vilareal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vilareal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vilareal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vilareal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Vilareal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vilareal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Vilareal.
Doce 33, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i havíem comentat que teníem ja, de seguida s'incorporarà més gent a aquesta taula per a parlar de la Setmana Santa a Vilareal. Tenim el concurs de fotografia, que diguem era el motiu principal pel que veníem a parlar avui, però com falten un parell de convidats que també estan molt relacionats i avui s'ha donat també una altra informació relacionada en aquesta festivitat, en aquestes jornades religioses, doncs anem a parlar primer d'això. Per aquest motiu, saludem al president de la Junta Central, Pasqual Sanz. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sila.
I també ens acompanya Carmina Rufat. Carmina, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes fulles, eh? Sempre que veniu, ahir tot ben documentat, això s'ha de dir.
Pues sí,
coses com són.
N'hi ha moltes coses i n'hi ha que anar més o menys orientats.
Ara parlarem del concurs de fotografia, que estem esperant a la germanda que enguany és, diguem, la protagonista. Però aquest matí s'ha fet una roda de premsa, i sí que és, diguem, ja en públic i notori, que la Setmana Santa de Vilareal vol anar a més. En quin sentit, Pasqual?
Pues sí, la veritat és que la Setmana Santa de Vilareal, com tu bé saps, és la més antiga que tenim així en la província de Castelló. Esta Setmana Santa pues, va incorporant cada any, amb anar incorporant actes i ja són noves, entonces arriba un moment que necessita, pensem, tindre un estatus a nivell autonòmic com se mereix, diguem, exactament. Entonces, pues, a través de l'Ajuntament pues, s'està intentant que n'hi hagi un reconeixement d'interès turístic autonòmic.
Uh-huh. Ara està el provincial, des de quan?
Ostenta... Sí, el provincial el tenim des de l'any 2010. Uh-huh. Des de l'any 2010 tenim el provincial. I ara ja dic, estàvem perseguint aconseguir l'interès turístic autonòmic. Uh-huh. Veritat és que la Setmana Santa de Villarreal, pues, això torno a dir perquè sempre ho dic, gràcies a tota la gent que ha estat involucrada des de la Setmana Santa en els nostres antepassats, pues, hem aconseguit arribar unes cofradies en les condicions que les hem conegut els mosatros, a banda de les cofradies noves que hem anat incorporant. Uh-huh. Totes aquestes cofradies, que ne són 10, estem integrades en la Junta Central. I dins de la Junta Central, pues, en col·laboració Junta Central i cofradies, que sempre anem a l'unísono, pues, hem anat creant i incorporant actes nous, que a l'hora d'incorporar-los sempre tenim que tindre present el mirar de Noiximon dels nostres límits, perquè tenim que estar pensant que la Setmana Santa, pues, és religiosa, exactament. Uh-huh. Té diverses vertients, pot veure's també turística i cultural, però normalment pues, té un fondo religiós i és on nosaltres ens manegem. Uh-huh. Entonces vull dir que hem anat incorporant pues, coses com, per exemple, la peregrinació a Torrehermosa, el pregó musical, la professó del silencio, la quimavera, inclús, la professó infantil i, últimament, l'encontre d'armatge. Uh-huh. Vull dir que s'ha anat incorporant una sèrie d'actos que tot això fa que la gent mire la Setmana Santa en una altra perspectiva i que la veritat és que pensem que pot arribar a tindre un reconeixement a nivell autonòmic.
Uh-huh. Clar, ara direm, comença el camí, un camí que quant de temps pot durar fins que donen la resposta. No sabem si vos han dit de l'Ajuntament, pues mira, això pot tardar un any, dos anys, sis mesos.
Pues no, això no ho sabem, no ho sabem. Uh-huh. Supon que ahir, pues, com totes les coses...
Del Palacio van despacio.
Efectivament. Tindran un procés, n'hi haurà que analitzar-ho, sí. N'hi haurà que a lo millor comprovar inclús, uh-huh. I veure pues, totes les condicions que se donen per a poder concedir esta... Uh-huh. Esta nominació, no, diguem. I això, i nosaltres, pues, res, nosaltres a treballar i a intentar que isca tot bé per a poder deixar la Setmana Santa de Villarreal quan més alta millor.
Què suposaria? Clar, perquè diu Pasqual, feina, treballar, sí. El fet que poguera tindre aquest distintiu, aquest reconeixement, un grau superior, més treball seria, Carmina?
Pues bueno, a part del reconeixement, que ja és un renom que, sí, que mos puja un escalonet, uh-huh, respecte a aquesta declaració, sí, autonòmica, pues clar, tot això darrere durà pues, més esforç, més treball per a poder complir també en el nombrament que intentem aconseguir.
Uh-huh. I tot i que suposem que és complicat perquè vosaltres esteu així, i òbviament esteu a la Setmana Santa de Villarreal, què fa diferent a la nostra d'ací d'altres que puguen haver en el voltant, no? Per a que també puga ser mereixedora la de Villarreal d'aquesta distinció. Per lo que vos puguem contar, perquè sabem que esteu així en estos dies. Sí. Clar, és complicat saber-ho.
Claro.
Efectivament, la gent que estem manejant molts dies de la Setmana Santa desconeixem, perquè no clar, podem veure més que per la tele les altres Setmanes Santes, no les vivim. La Setmana Santa de Villarreal, si aconseguirà esta menció, pues, uh-huh, una de les coses que aconseguiria és que Villarreal, a nivell d'este tipus de actes o de representacions o de rememoracions, pues, tinguera un nivell més alt que fa que la gent vulga vindre a veure-la. Uh-huh. Perquè, claro, són unes fetges que, com havíem dit antes, a més de religioses, compagina el turisme i la cultura, inclús la gastronomia. Uh-huh. Vull dir, n'hi ha gent que potser pues, s'envia aquestes fetges a una població de per ací, de vacacions, que són fetges que duen també a les vacacions, i si saben que la Setmana Santa de Villarreal és d'interès turístic autonòmic, doncs en lloc d'anar a veure una altra Setmana Santa,
vindran
a Villarreal. Uh-huh. Efectivament. I això, pues, com havia dit antes, du un component turístic, religiós, cultural i gastronòmic, i en definitiva que la gent, mentre vinga a Villarreal, pues, dichoso sea a Villarreal, que vinguin bona cosa de gent a veure-mos.
Doncs tant de bo, no? Aquest camí com que comença ara, almenys de nou, no?, que acaba fora, doncs, que puga quallar i que tot i que tingueu més feina, pues, que siga per a bé.
Val la pena. De tots els modos, el que sempre diem, sí, que l'esforç i el treball per aconseguir que la Setmana Santa de Villarreal se faci més gran i siga endavant, tot tipus d'esforç mereix la pena, mereix la pena. Sí, sí.
Voluntari.
Efectivament. Sí, efectivament.
Sí, voluntari. Això s'ha de dir, perquè igual la gent se pensa que vos ho porteu calentet a casa.
No.
Penseu que la Setmana Santa comencem a treballar ara en el que és el concurs de fotogràfic com a primer acte de cara al 2020, però que el que és la directiva ja hem tingut 4 reunions des de setembre a d'ara, ja s'ha fet una assemblea general també de tots, o sigui que hi ha un treball darrere. No és... ho fem i ja està, ja així del carrer, no?
Clar, que encara que la gent digui, oh, pues així fa segles que n'hi ha confraries o n'hi ha... vinga a saber el temps que estan les processons. No és així de fàcil, no? És dir, com és el de tots els anys, doncs tira-li.
No, tots els anys has de demanar els permisos a l'Ajuntament, tots els anys s'ha de renovar tot el papeleo, entonces és un treball de cada mes.
Sí, intentar programar-ho, pelear en tot el món, que tot isca bé, procures que tot isca bé, i a l'hora de la veritat sempre n'hi ha algú que t'eix mal. O sigui que és així, però que, bueno, que nosaltres l'any siguient, altra vegada, hasta que mos isca bé.
Bé. Sense contar les inclemències que puguen haver, que se'n van ja de les vostres mans. Que
ai,
això...
sí, que ja l'any passat, ja com tots sabem, el divendres ja no van poder desfilar per la pluja. Però bueno, això ja nosaltres no podem fer res.
No se pot, estem ahir ja, sí, tant de bo se poguera, no, almenys un paronet, que fa falta que ploga, però clar,
que no la ilusió, la setmana.
Claro, oi sos dies que ploga de matí, sí, i de nit, però bueno, això és quasi impossible, no, de controlar. Sí. I ara sí, com ja tenim a la resta de convidats a aquesta taula, si vos sembla, anem a saludar-los. Tenim a Vicent Broc, molt bon dia, Vicent.
Bon dia.
I també Pasqual Mata. Pasqual, molt bon dia.
Bon dia.
Carmina, Pasqual, per què estan ells dos així?
Comenteu-nos. Pues bueno, com vam comentar en altres vegades, que hem estat així, cada any som 10 cofradies les que formem la Junta Central de Setmana Santa i cada any té, diguem, un xicot de protagonisme una d'elles. Això se va fer sempre en ordre de fundació, diguem.
De les més antigues,
exacte,
no? Les més
recents. Entonces, enguany, el 2020, la Hermandat, que en este cas que és Hermandat del Sant Sepulcre, és la que té, pues, esta possibilitat de tindre, pues, un poc més de solemnitat en els actes i d'unió entre tots, val?
Doncs, per al·lusions, no, a la germandat, a aquest col·lectiu, Pasqual, Vicent, qui ens explica una miqueta els orígens?
Sí, bueno, els orígens, com la majoria tots saben, va ser per mediació d'una fundació del Tarrancón, del cardenal Tarrancón, en l'any 1944. I des d'entonces avui, pues, anem funcionant any darrere any, intentant fer-ho, el que ha dit Pasqual, el millor possible. Enguany és el primer any que ens toca, bueno, un dels anys que ens toca a nosaltres participar en l'organització, en lo del concurs de fotografia, que la foto premia és la que en després és en el llibret de Setmana Santa.
Exacte.
I enguany ens pues, toca a nosaltres participar en tot este jaleo, que molt gustosament estem intentant fer-ho i que ens isca, com va dir Pasqual, el millor possible.
No, dins de les possibilitats, no?
Dins de les possibilitats.
Per les ganes no és?
No, per les ganes no. Nosaltres estem tot l'any treballant, estem tot l'any en reunions, i per ganes no és. Que en després és que bé, la voluntat és la que...
N'hi ha que dir que enguany també coincidís, bueno, va ser l'any passat, en el 75 aniversari de la fundació de la Germandat del Sant Sepulcre. Per lo tant, encara que siga en un any en retras, intentarem reagrupar les actes que teníem pensat fer en el 75 aniversari en l'ocasió que ens dona la Junta General de ser la portada del Sant Sepulcre, que la temàtica en si de la fotografia és algun tema relacionat amb el Sant Sepulcre.
Quanta gent forma a hores ara part de la germandat?
Rallen les 400.
De totes les edats, suposem, no?
Sí, n'hi ha que recient nascut i està apuntada a la hermandat i tenim gent que ha faltat, però que els fills continuen sent de l'hermandat pagant-li la quota i per tant ratllant els 400. Un any se'n dona dos de baixa, l'altre any se'n dona 4 d'alta, però...
Però ahí esteu, ahí, no?
Ratllant els 400.
Es pot avançar alguna cosa, a part de ser la portada, la imatge del programa, de com es festejaran aquests 75 anys?
Bueno, nosaltres enguany tenim moltes coses previstes per a celebrar els 75 anys. Una que volia commemorar, o sigui, volia nomenar ara, és que Tarrancón, que va ser el nostre fundador, enguany dona la casualitat, o sigui, en el 1945 el van nombrar obispo de Solsona i enguany farà 75 anys que el van nombrar, coincidint en el nostre aniversari de l'hermandat també.
Així que...
I això és una de les coses que volem rememorar una miqueta. Després, nosaltres no teníem ninguna festa anual en la que celebràvem la festa de l'hermandat. Des d'enguany serà per primera vegada que el 14 de març se va fundar l'hermandat i han ficat com a fetge de l'hermandat el 14 de març, però degut a xicotets romancets, perquè no vull dir problemes romancets, la celebrarem, la celebrarem el 28 de març. O sigui que enguany el 28 de març serà la nostra festa anual. Ara, coses per a celebrar la Setmana Santa, a part de tot el que ens mane, tot el que ens mane la Junta Central, però nosaltres intentarem ficar algun event que sigui de rellevància.
Per a donar-li una miqueta més
de relació a la nostra hermandat, que enguany fa 75 anys.
Doncs important això. I ara tornem al concurs, perquè crec, Pasqual Carmina, que acaba demà el plaç per a presentar les imatges, no?
Sí.
Igual estem apurant, però com som del gènere apurat, doncs igual
sí, estem ahí. Sí, anem sempre justets, sí. Però bueno. El plaç per a la presentació de les imatges va començar el dia 1 de desembre i finalitza el dia 10 de gener, sí. Després el fallo qualificador serà el divendres dia 17 en una de les sales d'ací de la Fundació de Caixa Rural. Serà on el jurat revisarà les fotos i donarem quin és el guanyador. La portada se presentarà el dimecres que ve al públic, perquè l'any anterior la vam fer pública el mateix dia i els membres de la Junta Central van dir mos hem enterat per els mitjans de comunicació i demés. Entonces, com tenim una assemblea el 21, que és dimarts, la presentarem als membres de l'assemblea el 21 i el dimecres se farà pública ja el que és el guanyador i la portada. Sabem que és un premi un primer premi que són 300 euros i un diploma acreditatiu i després un accessit de diploma acreditatiu i 100 euros. Tot això sempre financiat per Caixa Rural, per Fundació Caixa Rural.
Que s'ha de dir, no?, també la sí. Col·laboració. Les imatges, en quina línia poden anar?
A veure...
Alguna idea, o el que s'ha presentat en altres anys, no?
El que és el formato és el mateix de tots els anys. Crec que són 45, si no recorde mal. De 40 per 50, el que és el formato del Paspantú. Les fotografies tenen que ser en base a la germandat de Sant Sepulcre. És igual que siga una caperulla, que algo de la imatge, algo referent a l'hermandat. Sempre quan tinga referència a l'hermandat, nosaltres les donarem com a vàlides per presentar al jurat. Sabem que jo com a secretària obrir les fulles, o sigui, totes les fotografies, i les que veiem que no estan, perquè en alguna ens han dut una fotografia pues, d'una hermandat molt similar al poble però que no era nostra. Entonces queden descalificades. Una vegada les revisem i estiguen totes, el jurat ja opta
a elles. N'hi ha que fer en quant a les normes, lògicament està format el format del Paspartú, té que ser de 40 per 50, però llama l'atenció perquè, sí. Claro, està fet en principi el concurs per fer ser la portada del programa. Claro, enguany n'hi ha algo més dificultós perquè si el tema algú vol fer que és centrar-lo en la imatge del sepulcre és horitzontal. O sigui, té una dificultat añadida al tema de les fotografies perquè, claro, si té que ser un tema i algú vol centrar en la imatge del sepulcre és una imatge voltada, no és una imatge vertical. Que són totes les demés de les demés cofradies. Llavors n'hi ha un tema un poquet d'una dificultat añadida al tema d'enguany de la fotografia.
Una vegada publicades les bases ens vam donar compte, o sigui que
Bueno, però el format del llibret és el que és, no anem a canviar el format del llibret. Senzillament
que si la foto mos ven horitzontal, exactament, i si la publicar, pues en apaixat en el programa i format aixina.
Sí. La qüestió és que se li donarà i si da igual.
Exactament.
No? Per ara va bé, la cosa està animada?
Sí, les fotografies presentades. A mi personalment m'hauria agradat que hi hagués algunes més, perquè jo per a mi és una de les millors imatges que tenim a la nostra Setmana Santa. Uh-huh. No pertenés al sepulcre, sinó a les angústies, però bueno, crec que és una de les millors imatges que tenim. I creia que la gent se volcaria en algo més en el sepulcre. Uh-huh. Hi ha prou fotos, o sigui que no podem dir que no hi ha, hi ha prou fotos, però...
Igual potser esperava una miqueta.
Sí, esperava jo personalment que hi hagués més.
Clar, la gent dirà
que hi ha algú que porti alguna més.
Sí, crec que n'hi ha unes quantes hores encara.
Jo tinc coneixement d'algú que s'ha fet i al final, quan ja tenia la imatge preparada i de més, s'ha donat compte del tema este, d'horitzontal i vertical, i clar, si te sentes en el detall del sepulcre és molt difícil treure una foto
a no ser que anar en algun detall
claro,
gran, no?
O alguna perspectiva que siga, que és més difícil des de dalt, per poder veure sentar la imatge en vertical. Tinc grau de dificultat añadida i alguns han renunciat per aquest tema, no han pensat de dir, bueno, pues voltarem la foto, que seria una solució, però claro, si el jurat és estricte, diu lo que diu.
Claro. O sigui, si s'acaten a lo que està escrit, no?
Claro, si és bonòbolo i després accepta una foto en horitzontal que la posarà en vertical, però claro, lo que diuen les bases és lo que és.
És el que s'ha de tenir en compte, suposem que això, clar, perquè dius, pues, és que el que ho presenté ja ho hauria de saber en antelació per a poder fer fotos durant la Setmana Santa, i això també que quede clar, que se sap, no? Perquè ara algú diu, pues ja anava obert perquè... l'1 de desembre a veure quan vaig jo a fer
no,
la foto.
No, aquestes bases en el moment de que teníem el guanyador de l'any passat, del 2019, i la setmana següent van ser publicades ja per a que la Setmana Santa del 2019 se pogueren fer les fotos del sepulcre per al 2020.
I sí que la gent, no? Òbviament, el que està ficat ho sap, però algú dirà, bueno, i si han donat ara de plaç de presentar fotos de l'1 de desembre, com han de fer la foto? No sé que vagin on està la imatge, no? que això també està clar. De la germandat, en el vostre cas, heu presentat alguna o no podeu? Ells poden? Els membres...
Totes les persones totes poden presentar-la. O sigui, sabem que les fotografies venen en un lema i en sobretancat en el autor. O sigui que...
Restricció perquè ells diguen, pues igual... No. S'han presentat no. Que...
Jo crec que s'han presentat alguna.
Sí, però a més no sé, era el sobre, no identifiquen de quina cofradia, no, si era no el res. President, si era el secretari... Si era...
És totalment anònima la fotografia.
No, jo penso un cas de gent, no, doncs pues mira, la gent de la... que hi sea en siga de la germandat, de la confraria, que no participi per allò del tracte de favor. No n'hi ha cap respecte.
Indudablement té algo favorable el que sigui l'hermandat de l'any, perquè té més contacte en la imatge, té més facilitats quizá de tirar-li fotos, perquè pot tirar-li fotos alrededor de tot l'any d'alguna manera. Mentre que si us senyís al tema de Setmana Santa, pues és la Setmana Santa. El que és de l'hermandat possiblement té més contacte en la imatge, si el tema és la imatge en si, tindrà quizá més facilitats de patir aquesta foto, però llevant d'això no hi ha cap restricció.
Així que encara falten unes horetes, no? Que sí, si algú està...
No hi ha ningú problema, se poden admitir.
De normal solen ser fotos les que es presenten a concurs relacionades amb les imatges, en els passos, o també n'hi ha... Per què creen, no? Que...
No, sempre han sigut fotos. O sigui, el que hem creat ha sigut el concurs fotogràfic.
No, però me referia si presenten de processos
si
de la
temàtica
caperulla...
és la imatge o és la Setmana Santa... en la cofraria.
A veure, l'any passat se van presentar fotos tant de la imatge, que era la del Carme, com d'actes, diguem, o coses relacionades en la cofraria. L'any anterior també va ser Terra Santa i també hi va molta foto que no era directament de la imatge, sinó del voltant de la cofraria o de la germandat en este cas. Pareixer que el jurat, el que més es agrada són les imatges, perquè el que ha sigut fins al moment pues, ha sigut les imatges.
Que te pasqua la ciel de l'any passat, no?
Sí, llevant del primer concurs, que el primer concurs va ser una persona que estava pues, en la processó, perquè va ser un penitent de la sang. Entonces no va ser la imatge en si, però bueno...
Ahí
tot
està, no?
Admitit.
Està tot permès i després sí. És un jurat, diguem, relativament professional, no?
Sí, a veure, el jurat està composat per un membre de la Germandat del Sepulcre, que en cas d'empat actuen com a presidents.
Que el vot va al doble, no?, per així
sí,
dir-ho.
Sí, exactament. Uh-huh. Després, una persona de la Fundació Caixa Rural, una persona membre de Junta Central, que sempre tenim pues, a Pepe Batalla com a impremta, més que res per a, si n'hi ha alguna problemàtica en la foto, que pugui ell tindre en compte. Uh-huh. Un fotògraf professional i crec que em deixa algú.
I
el secretari de la Junta Central.
Uh-huh. Així que aquest és el jurat, no?, que se sàpia qui el conforma, que tria, així que d'ací sí. Setmaneta i poc es coneixerà el nom de la persona guanyadora, sí. No? De l'autor. Per a la Germandat, això que suposa, no?, que a part de celebrar el 75+1 aniversari, no?, per així dir-ho, de la Germandat, que estiga protagonitzat i que també pugueu ser imatge de la programació de Setmana Santa, què suposa?
Bueno, pues, per lo menos per a mi, els anys que porten l'Hermandat i tot això, per mi és un orgull. Uh-huh. Que guanyen el llibre, vaja, la nostra imatge, que se parle de la nostra Hermandat, que se parle de tot lo nostre, per mi, ja t'hi dic, per mi particularment un orgull i contentíssim.
Uh-huh. Així que una bona iniciativa, no? Aquesta sí, que cada any se li dona una miqueta més de protagonisme a cada... Sí.
Uh-huh. És millor que cada any participi una hermandat o cofradia, uh-huh, que no que se buscara com antigament un carteló o algo. Per lo menos dones una participació a les hermandats, a les cofradies, a que siguin partícipes de l'any que es toqui.
Uh-huh. I a més triar, sí, no, per ordre d'antiguitat, per a què no dir,
sí,
no? És que n'hi ha una
preferència.
I a part
és que no és únicament en el que és el programa de festes, o sigui, en el programa d'actes nostre, sinó que tindrà pues, vinculació en altres actes, com per exemple el dia del pregó de Setmana Santa, pues ells també són un poc partícips. L'ofrenda al Cristo la fa la Germandat del Sepulcre. Uh-huh. La persona que presenta l'acte es donem que pugui ser un membre d'ells. Okay. Sempre se dona un detallet, algo de, a l'entrada del pregó. Uh-huh. També és una cosa en la que ells participen. Uh-huh. I després l'obertura de la tambora local. Uh-huh. Ells buscaran a la persona que faci l'obertura de la tambora. I després, bueno, pues ajudant en un poc més vinculats, sí, en el que són els actes de la Setmana Santa.
Sí, que hi hagi que fer durant tota la setmana.
Exacte.
Uh-huh. Així que, Pasqual Vicent, en ganes, no?, i a sí, tirar sí, endavant, sí, 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 amb sí, aquest any de protagonisme.
Ja, no,
tenim feina.
Ha sigut acabar el rei solificant-vos en marxa.
Sí. I ja està.
Bueno, ja estàvem antes fent perquè, com coincidís en el 75+1, conforme has dit, uh-huh, pues se vol fer alguns altres actes que, claro, ja duem mesos treballant en ells. Uh-huh. Veurem si siguin a la llum, perquè al final qualsevol cosa, pues, com va dir antes Pasqual, té molta feina darrere i al final n'hi ha coses que ixen i n'hi ha coses que se queden en projectes, però bueno, la feina hi està darrere.
La qüestió és que s'intenta fer, que isca tot endavant, espero que així siga. Nosaltres intentarem informar puntualment de tot allò que feu. Així que, per últim, si voleu, Pasqual, Carmina, com a representants, no, de tota la Junta, convidar a la gent i recordar, si algú encara no ha anat, doncs que presente.
Bueno, pues sí, sabem que n'hi ha de plaça està el dia 10. Uh-huh. Per aportar el que són els treballs fotogràfics, que el dia 17 serà el falló del jurat. Uh-huh. I bueno, convidar a tot el món a que participin en els actes de la Setmana Santa. Indicar també que el dia 8 de febrer n'hi ha un encontre diocesano de cofradies i hermandats de les diòcesis de Alicant, Orihuela, de València i de Castelló Segorbe. Uh-huh. En el que membres d'ací de Villarreal anirem a participar a Xàtiva, que és en guany l'encontre. I bueno, més que res, totes les cofradies estan convidades a participar en l'acte. Se tracta de fer la inscripció únicament i acudir.
Uh-huh. Doncs esperem que també vagi bé, i respecte al concurs, si algú té algun dubte de tamany on enviar-ho, al Facebook de la Setmana Santa Villarreal està,
sí,
tot.
Sí, està. Els treballs s'han d'entregar en escapat, perquè és el puesto que està obert al públic. Uh-huh. Si tenen algun problema, alguna duda, que en quiden per telèfon, que solucionaré el que siga.
Uh-huh. Doncs ahí està Carmina exercint, no?, també el seu càrrec dins de la Junta.
Sí.
Doncs, Pasqual, Vicent, moltes gràcies, que sí, celebreu en guany bé aquest aniversari, anirem parlant. I igualment, Pasqual, Carmina, parlem pronte, perquè la màquina ja no para.
Ja no para.
Ja no para. Doncs
sí,
moltíssimes gràcies als quatre i fins pronte.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Nosaltres fem una pausa xicoteta, de seguida més assumptes, tertúlia política.
Pizzería Cafetería Cristal. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal. Teléfono 665-518-413. También en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal. Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. ¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Continuem en Protagonistes, la una i quatre minutets. Anem a reprendre el debat que tenim totes les setmanes així en esta casa. En este cas, el debat és un debat bueno, interessant, que a tot el món els preocupa i els interessa. El debat és sobre la investidura del president del govern. Quan jo convoqui a la formació de la taula d'este debat, ara que està molt de moda això de convocar per les taules i tot això, pues, de la formació de Vox em diuen que vindrà el diputat nacional. I jo, quan ho sé, dic a totes les formacions que hi haurà un diputat nacional. Però en el cas del Partit Socialista vindrà demà, en el cas d'Unidos Podemos vindrà demà també, i perquè estaven a Madrid, en el cas del Partit Popular Clavell tampoc estava, i ve demà. Per tant, tenim assentat a la taula un diputat nacional que és Alberto Sarta. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
Lástima Muchas que gracias no, lástima, por haber venido.
Lástima que no estén mis compañeros diputados nacionales también, porque vivieron lo mismo que viví yo estos tres días en Madrid. Y entonces podríamos debatir la realidad de lo que fue aquello.
Mire, señora Sarta, nosotros aquí cuando hacemos el debate siempre debatimos política nacional. ¿Sabe lo que me refiero? Nosotros hablamos siempre de los acuerdos que se toman a nivel nacional. No hablamos a nivel local, siempre hablamos a nivel nacional. Por eso, bueno, pues a ver, estamos contentos de que venga una persona que realmente ya ha estado dentro y que nos pueda hablar sobre esto. Voy a presentar a totes les persones que nien així en la taula que no he presentat. De part del PP, Carlos Gil, bon dia.
Bon dia.
De part del Partit Socialista, Javier Serralbo, bon dia.
Bon dia, Susana.
De part de Compromís, Jaume Moreno, bon dia.
Hola, bon dia.
De part de Ciudadanos, Domingo Vicent, bon dia.
Bon dia.
I de part de Unidas Podemos, José Ramón Ventura Chalmeta, bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Tenim el control a Txelo Cliven, que mos aguanta, mos baixa, mos puja els micros, i anem a veure què és el que mos conten de dins i de fora, val? Del Congrés, perquè en este cas tenim opinions de totes les classes. Anem a començar. Ja tenim president. Ja en tenim. El president és Pedro Sánchez, del Partit Socialista. Però algo que ens ha llamat poderosament l'atenció a tot el món ha sigut que, bueno, pues que hi havia pressa per formar el govern, però ara ens diuen que cal esperar fins la setmana que ve per a conèixer el nou govern encapçalat per Sánchez. El que vulga, que agarre la paraula.
Bueno, en primer lloc, pues, esperem estar a l'altura d'Alberto, encara que no siguin diputats nacionals, i evidentment no estàvem allí dins, però tenien companys allí dins i que ens han transmitit, i no es porte, jo no porte, o jo crec, parle per mi, no porte una investidura, jo crec que porte de tota la vida ben investidures des del principi de la democràcia, i perquè sóc un poc friqui també d'això de la política, i porte moltes vistes, i escolta, evidentment no tinc la visió que ha tingut de dins, però esperem que també puguem debatre, encara que no siguin diputats nacionals. Bueno, per fi tenim govern, crec que és el que demandava tot el món, tindre per fi govern i acabar en un any, 10 mesos des que se van convocar les eleccions, i un govern que us agradarà més, un altre menys, però que era l'únic govern possible per anar a convocar unes tres eleccions. S'ha dit moltes vegades que tenia moltes opcions Pedro Sánchez, però al final, primer, en una opció progressista que ja s'havien aprovat els pressupostos, n'hi havia sintonia, però a part d'això, el bloqueig de tota la dreta ha fet inviable que n'hi haguera cap oportunitat, i el bloqueig no ve d'ara, ve de les eleccions d'abril, en el qual des del primer dia tant en Tosé Rivera, ara Arrimadas, però en Tosé Rivera i el senyor Casado van dir que con Sánchez ni al cantó, entonces van negar qualsevol possibilitat d'una altra opció. Evidentment, dic com està, no? I aquest govern, pues que no se li han donat ni 100 dies ni menys 20 dies se li han donat per a poder funcionar, per aconseguir al final més diputats per a formar, que al final és el que és la vida parlamentària, no? No és com antes que n'hi havia dos partits hegemònics, sinó que n'hi ara molts partits en la Càmera, i evidentment pues tens que pactar en molts partits per a poder obtindre aquesta opció de que n'hi hagi un govern, no? I que comença a funcionar. Que n'hi havia pressa, evidentment n'hi havia pressa, perquè quan antes se feia el govern, després d'estar, com dic, 10 mesos, i pues ja n'hi ha, feia falta ja tindre el govern. I que ara s'espera una setmana, pues bueno, si hem esperat tant, millor el que té que fer un govern una vegada elegit també és buscar les millors persones i buscar, jo crec que això és una prerrogativa que té el president del govern, de les persones, si n'hi ha algun fleco d'alguna persona que potser pot o no pot, o mirar també la gent que té que conformar i se govern, pues evidentment, però esperem una setmana ara, no crec que siga el problema, no? El que se té que fer és, crec jo, deixar que funcione, veure els fets, perquè així s'ha parlat molt de futuribles i desval, i bueno, estem vius de milagre, perquè pareixia que el dimarts anaven a morir-nos tots si se conformava aquest govern, segons algunes versions, i per lo menos ja portem dos dies més de vida i esperem que n'hi hagi molt més, i el que s'ha de fer ara, pues, anar. Jo crec que al final se farà un govern de coalició que és inèdit en el nostre país, però que n'hi ha altres països que funcionen governs de coalició, i a treballar, no? Que és el que al final lo que volem tots, però nosaltres pues, també.
El que argumentava Carmen Calvo era que el retras de la formació de, bueno, o dels noms i la formació del govern era per lo dur de les acusacions durant el debat entre diferents parts. Havia sigut molt dur i ell considerava pues, que tenia que repensar-se o reprendre el tema i per anomenar ministres.
Bueno, suposo que perquè voldrà que les persones que tinguin que acceptar pues, tinguin, se preparen per una legislatura que esperen que no siga aixina. Esperen que no siga aixina. L'altre dia pues, va ser molt bronco un poc el debat en el Congrés, però esperen que no siga aixina i que vagi tot per altres causes, però evidentment la gent que accepte anar tant de ministre com en les escales inferiors pues, tenen que ser gent que tenen que estar preparades per governar, no? Jo crec que el que és lo que, vamos, jo crec que és lo que volien tots, no, que n'era per figurar.
Domingo Vicent?
Sí, gràcies, Susana. Bé, jo tinc que dur-li la contrària al senyor Serrado.
Com no?
Com no? Per diverses coses, no? Avui mateixa, per exemple, ja hem vist, tu comences, que ja han confirmat, Sánchez ha confirmat els ministres de Podemos perquè ja ho havia fet Pablo Iglesias, no? Això demostra un poc davant del tipus de govern que ens trobem, no? Un govern que estarà a mercè dels populistes i dels independentistes, nacionalistes, no? Pablo Iglesias ha demostrat que serà ell el que li marcarà el ritme a Sánchez i no al revés, no? També li tinc que dur la contrària en que no era l'única alternativa possible. Arrimadas li ho va dir a Sánchez, que n'hi havia una via, que era la via 221 dels partits constitucionalistes per a acordar les reformes més importants que necessita l'Estat i que porten anys pendents, no? El que passa és que el Partit Socialista, o sobretot Sánchez, el que esperava de Ciudadanos i també del Partit Popular era una extensió gratuïta, un xec en blanc. A mi m'agradaria saber si Esquerra Republicana o a Bildu també els ha oferit, li han donat l'extensió d'un xec en blanc o no, perquè m'imagino que no, perquè el que ens trobarem així és que tenim un govern que va estar a mercè d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Bildu, de PNV, i al final Sánchez era una marioneta d'ells. Aquests partits no tenen cap interès en que Espanya progressi i vagi cap endavant. Per a ells no són importants les reformes de l'Estat, i la diputada d'Esquerra Republicana ho va dir, que li importava un comino la governabilitat d'Espanya. És una declaració d'intencions més clara que aquesta no se pot demanar, i de progressista pues, tampoc res. A mi no me pareix gens progressista un govern on el que va fer és ficar els territoris davant de les persones, un govern on els espanyols no seran iguals, depèn d'on visquen, no? Nosaltres el que volem és que tots puguin tindre la mateixa sanitat, la mateixa educació, el mateix serveis de dependència, visquen on visquen, i això no passarà, no? Així veurem que el que, com se diu, el que parte i reparte se lleva la millor part, i el pastís que són els pressupostos de l'Estat o és l'economia espanyola, pues, ho enduran és que reparteixen que van a ser els independentistes i nacionalistes, no? I malauradament pues, el resto no mos deixaran ni les molles.
Ara qui vol intervindre?
Bueno.
Senyora Xarta?
Bueno, pues empezando, contestando un poco a lo que ha dicho Javier, ¿no? Lo que ha dicho Javier. Primero, por supuesto, estoy encantado, buenos días, de estar con todos ustedes o con todos vosotros, como queráis. Encantado y desde luego que no vais a ser menos que un
diputado,
pero lo decía porque hubiera sido más interesante las vivencias en vivo con las anécdotas, que han sido muchas las que han sucedido en estos días allí. Bueno, pero entrando ya en materia, dices, Javier, que todo el mundo quería un gobierno. Claro que todo el mundo quería que en España hubiera gobierno, pero todo el mundo no quería este gobierno. Hay 10 millones, sumando toda la izquierda, son 10.800.000, me parece, votos, y sumando todo 900.000, y toda la derecha son 11.300.000, juntos luego. Quiere decir que hay más españoles, ¿eh? Sumándolos hay que sumarlos nada más los votos que ha tenido cada partido, y salen esos, no quiere decir todo el mundo, de los votantes, la mitad o un poco más, no querían que formase gobierno Sánchez.
respecto a que era la única posibilidad, no es la única posibilidad, lo ha explicado muy bien Domingo, muy claro además, que no era la única posibilidad, había otras posibilidades, lo que pasa es que un cheque en blanco no. Nosotros desde luego hubiéramos dicho que no desde un principio, porque nosotros no podemos pactar con un candidato que de entrada le pone cordones sanitarios a Vox y que no hace más que mentir continuamente sobre Vox, que somos homófobos, que somos xenófobos, que somos machistas, todo mentiras una detrás de otra. Entonces, contra esas agresiones nosotros somos consecuentes y no podemos apoyar un gobierno de ninguna de las maneras que piense así de un partido tan constitucionalista como es el PSOE. Yo he llegado a oír eso, que somos anticonstitucionales. He llegado a oír esta mañana, sin ir más lejos, que están en el espejo público, que estamos fuera del sistema. ¿De qué sistema estamos hablando? Cuando ustedes hablan de progresista, ¿qué pasa? ¿Que nosotros, el resto de los partidos españoles que no hemos votado al PSOE, somos regresistas? ¿Vamos para atrás? ¿Solo van hacia adelante los progresistas? Bueno, pues si ustedes piensan eso, o vosotros pensáis eso, nosotros pensamos lo contrario. Somos tan progresistas como los demás, y precisamente cuando más dosis de bienestar ha habido en España ha sido con gobierno de derecha. O sea, que eso, y eso está demostrado. Bien. El bloqueo. Hombre, las personas votan a su preferencia, la idea que más les convence. Lo que hay que ser leales y fieles a lo que uno dice en campaña. El señor Sánchez va a conformar un gobierno que es legal, eso nadie lo pone en duda, y todos lo tendremos que aceptar, aunque él venga diciendo una y 80 veces que tenéis que aceptar la realidad, que ustedes tienen que aceptar pues claro que la tenemos que aceptar, la realidad es esa, que ha podido formar gobierno y ha formado gobierno, pero desde el punto de vista es legal, pero no tiene la legalidad para gobernar. El señor Sánchez en precampaña y en campaña dijo por activa y por pasiva que le quitaba el sueño pactar o que tuvieran que entrasen en el gobierno Unidas Podemos. Dijo por activa y por pasiva que con Bildu jamás contaría con ellos, ni pactaría, ni siquiera hablaría. Dijo por activa y por pasiva que con ERC, con partidos independentistas y separatistas, que nunca jamás, que la unidad de España estaba por encima de todo. No ha cumplido nada de lo que prometió en campaña. Luego es un mentiroso.
Lo que decía era, en vez de partido.
Y no es un insulto, era, el que miente es mentiroso.
En vez de gobierno ilegítimo, era. Perdón, ilegal, era un gobierno ilegítimo.
Eso es lo que he dicho yo.
Ortega Smith.
Lo acabo de decir,
sí,
yo.
Ortega Smith también.
Que es un gobierno eso. Legal, pero es ilegítimo. Uh-huh. Lo acabo de decir ahora mismo, no lo había leído, pero, uh-huh, pero coincide.
Pues su compañero, entonces, lo denominaba igual.
El que dice mentiras es un mentiroso. Uh-huh. O sea, es que las palabras hay que decirlas como son. Y entonces yo, lo que he percibido estos días allí en el Congreso, que es mi primera experiencia, uh-huh, también, porque soy nuevo en estas lides políticas, mi vida anterior era otra completamente distinta y con, uh-huh, otros valores, lo que he percibido es que la mentira se ha instalado en el Congreso, se ha instalado en las instituciones, en el gobierno. Uh-huh. O sea, mentir está a la orden del día y no pasa absolutamente nada. Valores como la lealtad, la verdad, la honradez, todas esas cosas, pues poco a poco se van perdiendo. Hoy digo esto porque me conviene y mañana digo lo otro. Y a este respecto, pues me gustaría hacer una reflexión. Cuando el señor Sánchez y otros de la izquierda en el Congreso dijeron la no judicialización de la política repetidas veces, ¿qué lleva detrás esto? ¿Qué lleva detrás esto? ¿Que la política la vamos a poner por encima de la ley? La ley que se hace precisamente, la ley, las leyes en España, se hacen en la sede donde está la soberanía del pueblo español, que es el Parlamento. Y una ley debe afectar a todos por exactamente igual. No podemos poner a la política por encima de la ley porque en cada momento, cuando interese políticamente, la vamos a utilizar de manera torticera, de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pretenden? Y esto solamente pasa en gobiernos dictatoriales y en países dictatoriales. Y España es una democracia imperfecta, que la tenemos que mejorar continuamente, sí, y nosotros estamos por ello también, pero es una democracia. Bien. No entendemos tampoco como en un país en el que España, en el que estamos diciendo continuamente que hay que recortar en el gasto público y demás, de repente para llegar a este acuerdo haya que crear 3 o 4 nuevos ministerios, todavía no lo tengo claro, y una vicepresidencia, que eso lleva consigo muchísima gente trabajando alrededor de esta vicepresidencia y de este ministerio, que con la única finalidad de meterse definitivamente en las instituciones, y lo que vimos al final del todo en la investidura fue que los diputados de Unidas Podemos y alguno más, con el puño en alto, diciendo sí se puede, con el puño en alto en el Congreso de Diputados. El comunismo ya está dentro otra vez de España. Podemos pensar cada uno como quiera. Yo pienso así.
Para que lo sepan, se han confirmado 4 vicepresidencias.
No, 4 ministerios. Ah, no, cuatro vicepresidencias, correcto, sí, sí.
La, en este gobierno de coalición, cuatro vicepresidencias. ¿Quiere hablar José Ramón Ventura, de Unides Podem? Adelante, José Ramón.
Sí, yo, més que res, estic començant a fer-me creus, com sempre. És que hi ha coses que no les entenc. Diu...
Alberto, diu, Alberto Sarta.
El general...
Muy bien, muchas gracias, porque lo soy.
Exacto, por eso lo digo. Diu Alberto, és que no sabia el nombre... que el president ha tingut menys votos, però clar, com no coneix bé la Constitució ni el nostre sistema, no sap que el nostre sistema és representatiu. Claro. No és un sistema presidencialista on compten els vots. Va per taules electorals, va per seccions i no és, és un espai únic.
Claro que lo sé, hombre, como no lo voy a saber.
Bueno, pues entonces dado cuenta que no le interesa y que le gustaría cambiarlo, no, pero no. Ya lo veremos. Los gobiernos de derecha, dice usted, que han estado dando mucha riqueza a la economía, solo a los ricos, porque los trabajadores han pasado de ser trabajadores bien pagados a ser esclavos, sin derechos y casi sin poder llegar a fin de mes. Y eso ha pasado con los gobiernos de derechas, que se recortan los derechos de las personas y de los trabajadores. Los pequeños empresarios han ido de culo con la derecha. Los grandes empresarios han ido muy bien con la derecha, pero también van muy bien con la izquierda, que los grandes empresarios no les hacen falta ayudas. Después dice usted que Pedro Sánchez ha dicho mentiras y por lo tanto es un mentiroso. También es verdad que Vox ha dicho muchísimas mentiras, pero todos los del partido, incluso un montaje de vídeo con los diputados socialistas aplaudiendo a una diputada de Bildu, cuando realmente lo que estaban aplaudiendo era a la presidenta del Congreso, por lo que les estaba diciendo a toda la derecha, la ultraderecha y la extrema ultraderecha, que se estaban comportando como verdaderos maleducados. Porque cuando uno es maleducado hay que llamarle maleducado.
Correcto.
Y en lo que vimos en esta sesión de investidura fue una derecha, una extrema derecha y una ultra extrema derecha asalvajados, y intentando no dejar hablar a los representantes políticos que han sido elegidos por españoles, todos tienen la misma representación de todos los españoles y están todos allí en calidad de demócratas, se supone. Pero cuando a un demócrata no le dejan hablar, entonces parece ser que el que no le deja hablar no le gusta la democracia. Aparte de todo esto, nosotros creemos que el gobierno que va a salir, un gobierno de coalición, lo único que va a traer son ventajas para los españoles, no para las grandes empresas y para los grandes millonarios, sino para todos los españoles, porque el programa de gobierno, que de eso no habló la derecha, la extrema derecha y la ultra extrema derecha en todos los debates, no habló nada de programa. No hablaron de programa, se limitaron a berrear y a insultar y a criticar a los partidos que ellos piensan que no son constitucionalistas. Pero ustedes, los tres partidos de ultra extrema derecha y alguno simplemente de derecha, hay 10 artículos de la Constitución que no han defendido nunca y son única y exclusivamente los artículos que defienden a los españoles. Solamente ustedes defienden los artículos que la unidad de España y la libertad de las grandes empresas, pero la libertad de los españoles y la libertad de poder llegar a fin de mes y los derechos de los españoles, esos artículos que son el 1, el 14, el 16, el 20, el 31, el 51 y el 128, esos nunca los defienden. Nunca defienden esos artículos de la Constitución. Es como si no existiesen. Y esos artículos van a entrar ahora al gobierno de España. Y son constitucionales. Los 10 artículos.
Ahora dicen parlará Carlos Gil y encara faltará un torn de intervención que será Jaume Moreno, que no ha parlat. Carlos, del Partit Popular.
Sí, buenas. A veure, jo a Charmeta li recomanaré uns quants llibres d'economia perquè veja l'evolució de les economies, en quins governs evolucionen i en quins governs retrocedissen, més que res per cultura general, bàsicament.
Espero que no siga el Samuelson Nordhaus, que ja el tinc.
Ja, no, i se'n molt antic, ja. Entonces, a part d'això, a mi m'agradaria, antes que res, fer un poc la reflexió de les, del tema de lo que s'ha dit així, del Congrés, de que els grups de la dreta, a veure, i en això Alberto mos pot dir més perquè estava allí, però lo de que els grups de la dreta han sigut molt mal educats, sempre insultants, sempre d'això. Així en Espanya, per defecte, quan s'insulta, insulta la dreta, i quan ho fa l'esquerra és llibertat d'expressió. Entonces, a mi m'agradaria que alguna vegada això se canviara, perquè pareix que la llibertat d'expressió només la té un i els altres insulten. I com a reflexió també un poc el tema de les formes. Les formes, evidentment, a mi, vist des de fora, jo no sóc tan friqui com Javi Díaz, no he aprofundit tant en anteriors legislatures, però lo poc que recorde sí que és veritat que el nivell de crispació que per els micròfons ambient se sentia era més de altres vegades anteriors, lo qual pensé que no és bo per part de ningú, no per part d'un ni per part d'altres. I després de dir tot això, jo un poc a mi m'agrada mirar el futur. Entonces, pues evidentment la investidura hi sí, tenim nou president, evidentment legítim, perquè les regles del joc són les que són, i pues així ha sigut elegit. I jo sé que tinc moltes ganes de realment de veure treballar, de veure on arribem. Entenc que aprovarem els pressupostos per al 2020, crec que no massa tard. Espero que n'aprovem alguns més, però crec que seran els únics que aprovarem. No sé fins quan després ja se prorrogaran, perquè crec que n'hi ha certs acords, sobretot el d'Esquerra Republicana, que crec que sobre un paper que diu ben poc, una part interpreta unes coses i una altra part interpreta unes altres completament diferents.
Entonces, Esquerra Republicana de Catalunya ha deixat ben clar que ella ha signat un acord d'investidura, però no d'aprovació de
pressupostos. No, però jo dic que aquest acord no diu res, però si la interpretació que fa el PSOE i la interpretació que fa Esquerra Republicana, jo veig que són completament oposades. Entonces, claro, jo no sé hasta on arribarà. Pot ser que arribi... Jo crec que els pressupostos s'aprovaran perquè estem ahí i uns pressupostos s'aprovaran, per això dic jo que crec que seran els únics, però bueno, això veurem conforme evoluciona el tema. I el que sí que m'agradaria és que i ahir un poc també faig autocrítica per el període en el que han hagut tanta dificultat per a governar, perquè una part pues, també era quan estava Mariano Rajoy i després l'època després de la moció de censura, en la que jo crec que és, vistes les dificultats, crec que se deurien d'aprofitar esta oportunitat que tenim de poder alcançar acords en matèries realment importants. Lo important no és, i sí, a veure, sí que ho és perquè n'hi ha una conflictivitat en el tema Catalunya i tot això, però realment lo important en el govern d'Espanya és que s'afronten temes com la sanitat, com l'educació i altres que afecten a la globalitat de tots els espanyols. Que això cada vegada s'està creant més diferències entre tots els territoris, no només fiscals, sinó fiscals, sanitàries i educatives, que n'hi ha que corregir. I que la millor manera de corregir-les és ara que n'hi ha, que és difícil arribar a acords, que quan més gent se poguera involucrar en arribar a acords en aquests temes, jo crec que serien temes que durarien al llarg de molts anys, perquè el que no se pot fer és que cada 4 o 8 anys que canvia el govern, que és el que ha passat en els últims anys, se canvia la llei educativa o se canvien certes coses. Entonces, jo des d'ací m'agradaria fer una crida a que això se poguera fer. Evidentment, qui ho té que proposar, evidentment, és el partit que està governant, però a la vegada també la resta de partits. i ahir incluís el Partit Popular, evidentment, encara que estigui en oposició, però evidentment se deuria d'intentar arribar a aquests grans acords que crec que són molt importants.
Pues feta queda aquest acord, aquesta proposta per part seva. Jaume Moreno, per part de Compromís, la intervenció seva.
Sí, jo per lo que he sentit en els anteriors locucions, tinc que agrair el to de Carles, perquè pareix que siga un dels redactors de l'acord entre Compromís i el PSOE per a la investidura, perquè moltes coses que has dit ahir efectivament és el que se demana des de Compromís, perquè al cap i a la fi és el que ens importa. El tema del finançament just és un tema que és importantíssim. Gràcies al nostre vot que algun periòdic de Madrid, l'ABC concretament, l'ha tassat, diguem, en 1.500 milions d'euros, com que aquest vot val 1.500 milions d'euros, o sigui, no és algú de l'esquerra ni sospitós. Gràcies a aquest vot, pues, se podrà arribar a un finançament just en el plaç de 8 mesos. Això vol dir que en 8 mesos tindrem el finançament just? No sabem què passarà, perquè se té que negociar, igual que la finançació se demana per tots els resto de comunitats autònomes, només per la valenciana. Evidentment, nosaltres parlem de la valenciana, que ens interessa el País Valencià, i hi ha que dir que mentre s'arriba a aquest acord de 8 mesos, en 3 mesos sí que se començaran a fer les transferències de l'Estat en tema d'educació i en tema de sanitat, que són els temes més...
I si en 8 mesos no li fan retirar l'apoya?
No sabem, diguem que arriba aquest temps, no anem ara a dir el que passarà, que no som...
Són tots futuribles, aquella.
Sí, sí.
Són tots futuribles.
Sí, sí.
Perquè, clar, està molt bé, i jo sempre dic el mateix, s'ha donat el vot, està investit, és un president que està a base de temps. És dir, està pressionat, deixem que acabi,
sí,
perquè
sí,
perdó, que t'ha
tallat. Simplement comentar un poc la línia que ha segut la de Compromís i la de molts partits minoritaris que han donat el vot i han rebut moltes amenaces per aquest vot, que ha sigut un tema molt escandalós, per dir-ho d'alguna manera, perquè simplement volen el millor per al seu territori,
sí,
i per a la resta en les mateixes condicions. Ahir n'hi ha que afegir també la finançació del sistema d'atenció a la dependència, atenció social i sanitària, i l'únic partit que ha defensat l'agricultura valenciana és el Compromís. L'únic que s'ha parlat en el debat és el Compromís. Jo lamentablement vaig veure el diumenge el debat, i la veritat és que em donava vergonya de les formes i de la falta de democràcia que n'hi ha en molts parlamentaris, que allò pareixia un estadi de futbol ple de hooligans, que una institució que se suposa que ha de tindre un carisma democràtic i deixar parlar qui siga en les seues idees i poder tratar tots els temes sense problemes. I a banda d'això, pues, no res, dir que el vot de Compromís estarà sempre cap al progressisme, i bueno, qui té la resposta de governar és Sánchez, i nosaltres evidentment tenim les nostres exigències, com també les té Bildu, les té Esquerra Republicana, les té Teruel Existe, les té tots aquests partits que tenen les seues representants darrere.
I tant recolzada la investidura del president.
Exacte.
Pedro Sánchez. Javier Serralbo,
bueno,
per emocions, no?
Sí, jo agraeixo el tono de Carlos Gil en este cas, jo crec que és, com ell diu, de futur, i a part jo crec que s'alinea més en gent que està dient-li al senyor Casado que abandona eixa deriva, que vol competir en Vox a tota costa, que també mos ha demostrat avui així en aquest discurs del seu partit, el senyor Domingo Vicent, tots són comunistes, istes, això de cabrenistes, extremistes, és que pacten amb nosaltres. Agraeix això, que van la línia d'Alonso del País Basc, del seu representant del País Basc, que avui li demanava a Casado que abandonara aquesta figura de confrontació i que arribaren a grans acords, que se pot arribar. A veure, al PSOE sempre ens acusen de tot, evidentment el que té la responsabilitat de governar sempre té la culpa de tot, ¿vale? Però nosaltres, si una cosa tenim clara, i jo crec que ho he dit en aquesta tertúlia més d'una vegada, és que no anem a saltar molt la llei, perquè portem 140 anys de història en aquest país, hem passat de tot, hem passat guerres, ha passat de tot, però som un partit que portem 140 anys, i això vol dir algo. Vol dir que al final la gent del nostre partit és responsable. Dialogar no és dir que vas a fer el que diu l'altre. Dialogar és dialogar. I algú té una altra alternativa que no traure els tanques al carrer o algo per anar a Catalunya que no siga dialogar? No, jo crec que el que n'hi ha ahí, si no se vol que la confrontació siga més amunt, si no volem crear encara més independentistes, com s'ha creat d'estos anys, vull recordar que n'hi ha un ambient de 15% d'independentistes en Catalunya, i gràcies a les polítiques del Partit Popular i algú més d'aquesta època, pues s'han passat al 50%, perquè al final la confrontació porta a més confrontació. No porta tant. I entonces dialogar ja pareix que està demonitzat. Si Bildu s'estén, que no s'ha pactat en Bildu, però se torna a repetir, és una altra mentira més, i parla, Alberto parlava de mentires, bueno, el vostre partit ha dit moltes, i diu que no vais a pactar con uno que ha hecho un cordó sanitario. Mira, te leo lo que dijo el representante de Ciudadanos en Madrid, ¿vale? Representante de Ciudadanos, vos comienza a paralizar las instituciones, alineándose con Podemos y el PSOE, tal y cual. Bueno, y lo que le contesta Vox. El colmo de la jeta. Dile a la Vox oficial, en Madrid, Vox oficial. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal.
Perdona, en esos términos, Vox Madrid oficialmente no habla. Eso tiene que ser alguien que se ha metido ahí.
Esto es un medio de comunicación que lo ha recogido. Pero en fin, lo que me refiero es que el cordón sanitario lo tenía. Con muchas leyes que votáis, vosotros no las votáis, como el tema de violencia de género y algunas cosas más, vosotros os desmarcáis de todo y el cordón sanitario lo ponen más partidos. Y vosotros habéis pactado igual, no directamente, pero habéis conformado y habéis ayudado que siga el gobierno en Madrid, en Murcia, ¿vale? Pero claro, al final aquí lo que tenemos que hacer es que dejar a la gente gobernar. Lo que no podemos estar es a saco desde el primer día diciendo que es ilegítimo. Mira, tú en Villarreal ya llevas un tiempo, ¿verdad?
Sí. Sí, voy a hacer 6 años,
vale. Pues cuando nosotros entramos a gobernar en un equipo aquí en Villarreal, que supongo que eso que te lo habrán contado porque se ha comentado mucho, en el 2011 éramos 4 partidos, ¿vale? Uh-huh. Y las mismas frases que se están diciendo en Madrid ahora a Pedro Sánchez se nos dijo aquí, porque entonces pactamos con el Bloc Nacionalista Valencià, que ahora es actual Compromís, con Iniciativa, que entonces era recogía los movimientos del 15M, que luego se ha juntado con Compromís, y con Izquierda Unida, que todavía son más comunistas, que son, bueno, los comunistas son lo peor del mundo, porque nos comparáis, es que el problema no es que comparáis con los comunistas del siglo XXI, sino que hacéis referencia, que en otra tertulia un compañero tuyo de Castellón me la hizo el martes, de los yemenes rojos, de Stalin. Es que si nos vamos a la historia, todos tenemos gente en la historia de que viene de todos los partidos, que pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI se tiene que gobernar y no acusar a los comunistas como si fueran una serie de que van a romper el mundo, ¿no? Y más cuando son... Nosotros, lo que te decía aquí, pactamos los 4 partidos y escuchamos durante un año lo mismo, ¿vale? Mociones diciendo que se iba a romper, que íbamos a quemar iglesias, que íbamos aquí a vender el pueblo, que esto era, va a ser ingobernable. Pues bueno, llevamos 9. ¿Vale? Llevamos 9. ¿Por qué? Porque aparte de que uno cada uno piense diferente, cuando uno gobierna, también ve la responsabilidad cuando está gobernando, ¿vale? Y también ayuda a que las cosas se hagan con responsabilidad. Y tenéis que dejar que el gobierno actúe con la responsabilidad que siempre ha actuado el Partido Socialista, ¿vale? Y ahora se le pide, dice Domingo, ¿no? Es que a cambio de qué, a cambio de qué es que... Mira, el PSOE se va a extindre, ¿vale? Para que gobernara Rajoy a cambio de res. ¿Vale? Y lo nostre nos va a costar políticamente y vos nos va a costar. Pero van a actuar en responsabilidad si no el gobierno de Rajoy no se queda para formar. ¿Y qué volíeu? ¿Unas altres eleccions ara? Y diu, podien haver tindre actuació, pero si el teu jefe Rivera va a dir que no desde un principi, que no n'hi havia manera. Quan ho va intentar el 2016, que van pactar en el vostre partit del PSOE, va ser Podemos el que no va dir que sí. ¿Vale? Al final nosaltres sempre estem en un moment que no podem continuar a tot el món perquè un no vol perquè està l'altre. El altre no vol perquè l'altre me va fer no sé què en l'any de catapum. No. Així ens hem de sentar els que estem, ¿vale? I portar a governar un país, que això és molt seriós, i no podem estar ja més sense govern. I en vez de fer això, ¿vale? Vosaltres, Ciudadanos, que per això vos ha passat el que vos ha passat, vos heu ficat a competir en el PP i en Vox, a veure qui la diu més gran, ¿vale? Perquè l'altre dia el que s'escoltava en el Congrés y lo que vam escoltar de la senyora Arrimadas, ahí en una carpeteta se traen el currículum, no sé, jo crec que no se pot fer tan el ridícul en un Parlament. Al final el Parlament se té que anar a fer coses per el nostre país, per Espanya, que al final tots estem treballant perquè Espanya vagi endavant. I el PSOE no va aixir-se'n d'això. El PSOE no va trencar Espanya. El PSOE no va pactar res que vagi en contra d'Espanya. Lo que passa és que n'hi haurà que donar-hi alguna solució política de la política. Y no vol dir que desjudicializar la política.
Lo han dicho.
Sí, pero lo que dice es que no es mezclar. Lo que quiere decir es que no se tiene que mezclar. Mira, el Partido Popular cuando recurrió el Parlamento... Alberto, cuando recurrió el Partido Popular el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo recurrió, el Tribunal Constitucional le dio la razón. Bueno, esos artículos que recurrió el Partido Popular están en 5 autonomías. En 5. Las mismas. Y nadie los ha recurrido y están funcionando porque no rompen España. ¿Vale? Las 5. Y estaba aprobado por el Parlamento de Cataluña, por todo el mundo, y estaba aprobado por el Parlamento español. ¿Vale? Que lo habían votado todos. Entonces, ahí empezamos toda esta batalla que estamos ahora. Pero, en fin, eso no se va a reconocer porque es más fácil decir otras cosas que Cataluña adoctrina a los niños y no sé cuántas cosas más que decís. Mira, al final aquí había que hacer un gobierno. Pedro Sánchez ha conseguido tener más votos y ha hecho el gobierno. Y ahora lo que tiene que hacer es funcionar, ¿vale? Y por lo menos dejarle un margen de 100 días, ¿no? Que
claro, hombre,
más o menos.
Claro.
No habéis dejado claro. Ningún margen desde el primer día, a machacar, a machacar. Y ya habéis dicho que vais a actuar de todas las maneras posibles. Ahora ya os vais a la calle. Bueno, tenéis todo el derecho a manifestarse, pero no os cogéis cuando luego se manifiestan otros. El domingo ya vais a la calle a decir que este gobierno que va a romper España y no sé cuántas cosas, que ya habéis convocado una manifestación. Mira si dejáis trabajar los 100 días. No os habéis esperado ni 3 días para convocar una manifestación en contra de este gobierno.
Dice que parle Alberto y Aixina. Ahora es su turno, señor Alberto.
Vamos a ver, voy a ir respondiéndole a cosas que ha dicho. Vamos a ver, dice que los gobiernos de derecha lo único que han producido siempre son recortes. A mí me gustaría decir que cuando la derecha tomó el gobierno hace 5 años y pico, había 5 millones de parados y ahora hay 3.100.000 la última fecha de hace un par de días de parados en España. Luego yo creo que alguna cosa buena habrá hecho la derecha también.
Y 2 millones que no llegan a fin de mes con el pequeño jornal que reciben.
Bueno, eso había que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo porque hay familias enteras que viven de las subvenciones.
Claro.
Uy. Sí. Sí.
Millones,
sí.
Millones.
Bueno, ¿me deja terminar?
Sí, hombre, claro.
Bueno. Respecto ha dicho que Vox dice mentiras.
Sí.
Yo le reto aquí o le reto en otro programa cuando quiera a que me demuestre qué mentiras ha dicho Vox. ¿Vale?
Hecho.
El reto. Estamos retados ya.
Pero tiene que traer una carpeta muy grande.
Los diputados de... Sí, sí, no, traiga la carpeta que quiera que yo le voy a discutir todo exactamente. Vamos a discutir entre usted y yo. O entre tú y yo, como quieras. Respecto a los diputados del PSOE que aplaudieron a Bildu... Sí, aplaudieron. Los primeros que empezaron...
No es verdad.
Dejadme un segundo porque ahora lo voy a decir lo que pasó, porque estaba yo allí. ¿Lo vieron en directo? Bueno, pues Podemos aplaudió a Bildu. Podemos, Unidas Podemos, aplaudió... Hombre, mire, lo tengo aquí. Podemos aplaude a terroristas. Lo tengo aquí apuntado, mire. Tengo 14 hojas apuntadas de todas las notas que tomé de los 3 días de investidura. Luego eso no me lo puede negar nadie porque eso lo han visto mis ojos y se puede ver otra vez. Entonces la presidenta del Congreso pidió calma y que dejaran la palabra a quien estaba hablando, que era la de Bildu, que era la señora Aizpurua. Y los diputados del PSOE aplaudieron esa decisión o esas palabras que dijo la presidenta de la Cámara. O sea, así es como pasó exactamente.
Y hiciste un vídeo que lo que ha dicho él diciendo que el PSOE había aplaudido a Bildu.
Bueno,
esa es la mentira que dijiste.
Que la ha retirado Facebook como vídeo falso y mentiroso.
Aplaudieron los de Podemos, la señora Aizpurua, la señora presidenta, la señora Marisel Batet, dijo que respetaran el turno de palabra y PSOE entonces aplaudió también. Visto.
A la presidenta.
Sería la presidenta, bueno, pero ahí hubo aplausos.
Pues ya hubo una mentira.
Vale. Bueno, vale. Luego, el mantra de siempre de la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha, que somos asalvajados, que no somos demócratas y maleducados. Yo creo que en eso la izquierda precisamente es la primera en el ranking cada vez que hay algo que no les conviene. Y salir a la calle y manifestarse en cuanto hay algo que no les conviene son maestros en eso y lo han demostrado siempre en España.
Y la derecha hace una ley mordaza que nos impide salir a manifestarnos.
Fíjate. Bueno, bien, terminaré. Aquí se habla de que este gobierno va a ser nada más que de ventajas para todos los españoles. Ya eso ya me parece meterse un poco en futurología. Vamos a dejar de saber, como dice, estos 100 días y vamos a dejar un poco más si hace falta a ver si efectivamente España progresa. Porque claro, lo del progresismo es otro mantra continuo, que es que somos progresistas, que somos, pero vosotros sois poco menos que cavernícolas, no somos todos los demás. Bien, dice que solo defendemos la unidad de España. Mire, Chameta, los 100 puntos de nuestro, digamos, ideario los hemos llevado a rajatabla y los vamos a seguir llevando a rajatabla, porque nosotros lo fundamental para nosotros primero es ser leales y fieles a nuestros votantes y leales y fieles a España. Esos son los dos principios fundamentales de nuestra idea. Y cualquiera de los 100 puntos, les reto también a que coja uno por uno y los vamos discutiendo, están basados en 4 principios fundamentales, que son la igualdad, que usted lo ha citado, pero no ha dicho igualdad, es el artículo 14 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley y ante todo, absolutamente, sin discriminación ninguna, ni por sexo, ni por no sé qué, ni por tal, lo dice todo, claramente el artículo 14. Bueno, nuestros puntos están basados... Déjeme terminar, déjeme terminar.
Los homosexuales no tienen los...
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Eso es falso. Eso es falso y levanto el tono de voz porque no voy a admitir ni una mentira más al respecto.
¿Cuántos votaron a favor del matrimonio homosexual?
Ni una. Las cosas
¿cuántos?
Pues nosotros podemos pensar que no estamos de acuerdo en el matrimonio homosexual, pero no estamos contra los homosexuales.
Pues ya no está con la igualdad.
Podemos estar. ¿Cómo que no estamos en la igualdad? Pero es que también depende del concepto de matrimonio para usted y para mí. Es que yo no tengo por qué estar de acuerdo con usted en determinados conceptos. Para mí el matrimonio es el matrimonio natural, pero no vamos a hablar
natural,
ahora de
natural. ¿Qué es natural?
Es igual, que no voy a entrar en discusiones ahora con usted. Ya digo que le reto a discutir todo lo que usted quiera.
Sí, claro, ¿cómo no?
Para nosotros un homosexual es igual que cualquier otra persona, con los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier ciudadano español.
Pero no
español,
puede casarse.
Cualquier ciudadano español. Porque, bueno, esto
y no puede adoptar.
Pero vamos a ver que no... Bueno, hablaremos de ese tema.
No
es que es muy largo de hablar. Muy largo
claro
de hablar.
Que es muy largo y muy vergonzoso.
Está basado... No, vergonzoso nada. Está basado en la igualdad, número uno. Está basado en la libertad. Nosotros no nos metemos en lo que cada uno con su vida haga lo que le dé la gana, absolutamente. Nosotros lo que queremos es hacer una sociedad en la cual quepamos todos, respetándonos unos a otros, pero que haya unas normas que nos afecten a todos y que todas las podamos seguir. Es decir, que la ley y esas normas nos cubran a todos exactamente por igual, con los mismos derechos y obligaciones. Cualquier artículo de los 100, cualquier punto de los 100 que yo le digo, compruébelo a ver si atenta contra la libertad de nadie. Tercer punto, legalidad. La legalidad está por encima de todo. Y la legalidad es la Constitución española. Y mientras no haya otra constitución...
Y todas las leyes. Que emanan de la Constitución.
Tiene razón.
La Constitución.
Pero la ley madre de nuestra es la Constitución y todas las leyes posteriores.
Menos el Estatut de Cataluña, que también era una ley, pero resulta que no les convenía.
Vamos a ver una cosa.
Sí, es que si le interrumpiendo del rato no podemos parar este mes.
Yo quería rebatir.
Sí, siga.
Y el cuarto punto fundamental es la unidad. Le vuelvo a repetir los cuatro puntos para que no se olvide nunca de cómo pensamos en Vox. Igualdad, legalidad, libertad y unidad de España. Y todo esto aplicándolo con sentido común, no con fines partidistas o ideológicos. Que quede bien claro desde ahora, ¿vale? Bien. Tengo que terminar un poco más, me queda un poco más de tema. Respecto a Carlos, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que él dice. Y con lo que dices tú también, Javier, ¿no?
Sí.
Javier, y con lo que decís todos. Si en principio, todos deseamos un bienestar mejor para todos nuestros ciudadanos. El qué está claro. ¿Qué queremos? Que nuestros ciudadanos estén mejor. La diferencia entre ustedes o entre los diferentes grupos políticos está en el cómo. ¿Cómo llegamos a ese bienestar? ¿Cómo llegamos a aplicar todas esas iniciativas y todas esas ideas que tenemos en la sociedad? Y en eso ahí es donde están las diferencias. Es decir, en el principio estamos casi todos de acuerdo, 80% todos queremos lo mejor, pero unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. No se puede prometer lo que se sabe a ciencia cierta que no se va a cumplir, porque no se puede cumplir. ¿Por qué hay 16 millones de españoles que están trabajando para 47 millones? ¿Por qué hay 9 millones de pensionistas? ¿Por qué hay 3.200.000 parados? Porque una tercera parte solamente de la población, 16 millones, está sosteniendo a 47 millones en España. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Solo hay dos maneras. Una es subiendo impuestos, y todo lo que se diga en contrario es mentira, subiendo impuestos.
A los que más tienen. Eso se ha dicho.
Sí, los que más tienen. Pasando de 130.000 euros.
Pues muy bien.
Bien, muy bien.
Estamos a favor.
Bien, está bien. ¿Y tú?
Ha empezado un problema en este momento y además se está notando, y es que hay una tensión grande entre patronal y sindicato. Es decir, esto es referente a lo que está diciendo
bueno,
él.
Bueno, una es subiendo impuestos y la otra es pidiendo dinero. Actualmente, si no lo saben, se lo digo, pero yo creo que lo saben. España debe 1 billón, es decir, 1 millón de millones, 200.000 millones de euros. España produce entre bienes y servicios para mantener el Estado sin ningún problema. Es decir, no va a haber restricciones, no va a haber nada. ¿Cuándo vamos a pagar la deuda? No, la deuda viene subiendo cada año más.
Sí, mira los números, tú lo sabes.
España debe 1.200.000 millones. Tenemos para mantener, con lo que producimos, con el Producto Interior Bruto, tenemos para mantener el Estado durante el año sin ningún problema, hoy por hoy. pero no tenemos ni siquiera para pagar los intereses de la deuda. Con lo cual llegará un momento que si seguimos pidiendo dinero para hacer todo eso que se quiere hacer y que sabemos de ciencia cierta que no se va a poder hacer, si seguimos pidiendo dinero, va a haber un momento pues, que nos puede pasar como a Grecia, o que no nos den dinero y no se puedan llevar a cabo todos estos planes. Hay dos caminos nada más. Entonces, todo es muy idélico, todo es muy bonito. No,
hay uno más, pienso yo.
Sí, reducir.
No, la creación de empleo.
Claro, ¿y cómo se crea empleo?
Pues de entrada, no poniendo trabas a la gente que crea empleo.
No puedo hacer más que felicitarte por lo que acabas de decir.
Porque la gente que crea empleo necesita que por lo menos no le pongan zancadillas.
Sí, señor.
Y la gente, ahora, lo que pasa es que sí que es verdad que hay para mucha gente o para muchos grupos que la gente que crea empleo son los opresores o los que llegan a la esclavitud, que decía Chalmeta. Bueno, llegan a la esclavitud, no. Hacen que sus trabajadores lleguen a la esclavitud, que creo que eso hoy no existe en España.
Bueno, Pere Álvarez, secretario general de la UGT, proposa que el salario mínimo interprofesional puje a 1.150 euros. Domingo.
Sí, varias cosas, porque si no se quedarán en mi curso de tres, por lo que veig. Retomant on havia deixat Alberto, jo no vaig poder voler molt del debat perquè ho sabeu, un problema personal en un hospital i demés, però el que he llegit és que en tot aquest debat no s'hi va parlar, en cap moment s'hi va afrontar el problema del dèficit i de la deuda. Per cosa que crec que ha d'estar ahí. Alberto mos ho confirmarà després, si vos pareix. Primer, del tono, dels insults i demés. Nosaltres, en Ciutadans, hem condemnat les amenaces que van recibir tant el diputat de Terbo d'Existe com els diputats socialistes. Però el que vull que també que quede clar és que, i que sàpien, és que és el dia a dia que els membres de Ciutadans viuen en Catalunya per part dels amics de Sánchez, no? Inclús també va ser el que van viure els diputats de Ciutadans en l'última investidura de Rajoy, que van tindre que abandonar el Congrés escoltats i tirant molts objectes insults de tota classe, no? Vull dir que a vegades és més fàcil veure la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Després, sí, 100 dies de cortesia, no? Esperem, desitgem que prenguen les mesures encertades i puguen fer coses, però el primer que han vist és que la República de Catalunya ha dit que bloquejarà el govern si no se negocia l'autodeterminació d'amnistia, no? I el camí el van a marcar ells i el tenen molt clar, no? El que no sabem és per on hi serà Sánchez, no? Perquè com bé ha dit Alberto antes, Sánchez el que ha demostrat és ser un mentirós i si n'hi ha dues coses que el caracteritzen és haver dit mentires i més mentires, i una altra que és que tot aquell que diu la contrària automàticament és un fatxa, no? I ja per acabar també, una altra que vull dir al senyor Serralbo, i no és per defendre el Partit Popular,
pues sí, per res,
que des de lo que va passar de l'Estatut hauran augmentat el número d'independentistes, però a més de Rajoy algo tindrà que veure tots els diners que s'enterren en TV3, tota la manipulació que se fa de la informació en Catalunya i en el sistema educatiu en Catalunya,
sí,
no?
El sistema educatiu que sí, o sea, que també...
Ui, igualet, és el que espereu.
La llei és pareguda i el PP l'ha tingut la mateixa llei durant 7 anys.
Igualet.
Diu, és que quan estaves parlant no el dissabés i ha dit una frase que...
I per últim, si al senyor de Podemos, a Chalmeta, tant es preocupen les persones, m'agradaria més saber per què s'alcen del pacte de Toledo quan garantir i reformar el sistema de pensions és la cosa més, una de les coses més imprescindibles que n'hi ha avui en dia. Després, tu has comentat antes el salari mínim interprofessional. L'última puja que van pactar va ser del 20%, pues se va carregar mig milió d'empleos i va tirar i van abandonar 10.000 autònoms que tenien treballadors. Això només pujant el 20%. Ara el que plantegen és una pujada del 33%. Pues què vols que te diga? El problema no és que se va destruir el treball, és que damunt el treball que se destruís és de les persones menys qualificades, és les persones que més necessiten aquest treball i que, com diu Chalmeta, pues més problemes tenen per arribar a final de mes. Entonces, si anem a expulsar a aquesta gent del treball, perquè aquest mig milió de treballadors que s'han quedat al carrer són treballadors de l'hogar i del sector agrícola. Què volen? Carregamos a la gent que més difícil ho té?
Negre, no és que les hagin tirat.
Chalmeta.
Això s'ha dut a un muntó.
Sí. Ara
li toca a Jaume Moreno, per favor.
I bueno, queda molt bé demagògicament dir que se van pujar els impostos a més de 130.000, però no enganyem a ningú. En això no vas a recaudar molt ni vas a fer res. No vas a... Queda molt bé com a imatge, però el que deia Carlos, al final el que interessa és que n'hi hagi seguretat jurídica, que siga fàcil funcionar per a les empreses, i no oblidem mai que del 99% de l'empleo que se crea en espanyol creen els autònoms, i els autònoms pues, assistem en una empresa d'autònoms on si on poden anar gent al carrer o al taller que ens està escoltant, si es pugen al salari mínim o es frigen a impostos o es fiquen traves, pues, tindran que tancar i se n'anirà la gent al carrer, i ahir no n'hi ha tutia, no n'hi ha ningú que es defenga, ni els treballadors ni els empresaris.
Sí, jo volia comentar perquè veig que ja entra la política econòmica. Sí, clar, el discurs de sempre que si la dreta puja, l'esquerra puja, en fi, així el que sí que passa és que hi ha uns treballs que s'han de fer correctament. En el Botànic s'està demostrant que s'està treballant bé el tema, per exemple, de la pujada del PIB gràcies a l'exportació que s'està fent des d'una conselleria que porta Compromís, precisament. Avui mateix ha estat Ximo Puig en Frankfurt en una fira textil de les empreses valencianes, que això crea riquesa, que això se fa des del consens, des de sentar-se i arribar a acords, i que aquesta situació que hem arribat de crisi n'hi ha que anar-se enrere, n'hi ha que pensar en totes aquestes polítiques econòmiques que s'han fet en aquest país de les grans empreses, que sí que se'ls ha afavorit i s'ha fet comerços internacionals i viatges a Aràbia Saudí, per exemple, que ara està de moda per el tema del futbol d'esta setmana. També està de moda perquè n'hi ha uns contractes de Luco, d'un contracte que la UCO ha descobert i estan en juí de temes d'armament, etc. I són bàsicament aquest tipus d'empreses, les elèctriques, les armamentístiques, les que sempre hi se'n guanyen. Ahí pareix que sigui un típic per parlar de l'IBEX 35, parlar dels florentinos, parlar d'esta gent que sempre va amunt quan la resta de persones que treballen per ells en subcontrates i unes condicions pues, no adequades als anys que vivim, se demostra en l'economia a l'hora de veure que qui són més rics i qui són més pobres en la població. Tota esta solució ve, o sigui, tota esta situació ve deguda pues, a unes decisions polítiques que en el seu moment se van fer, com rescatar a la banca a costa de modificar la deuta, que comentava Alberto, el tema de la deuta. Se va ficar en la Constitució de nit, en alevosia i nocturnitat, d'una manera legal, però, vamos, quan se trata de tres tipus de la Constitució, no se traten en esa celeritat, per a assegurar-se que la deuta se pagaria. És evident que si no n'hi ha diners de fora, perquè mos hem carregat la microeconomia en Espanya, mos l'hem carregat gràcies a apoyar a aquestes grans empreses, a les elèctriques, a, per exemple, el tema de la taronja, aprovar convenis de comerç en les que estan empresaris espanyols, estan en Sud-Àfrica,
en Egipto, en Marruecos.
Exactament, i en Argentina, i en Brasil, són empresaris d'aquí, o sea, de Vilabella, de Nules, o sea, no m'ho anem molt lluny, i són els que no han anat per la part d'agricultura, han anat per la part del comerç. Dels tractats de comerç ja han sigut denunciats per part dels diputats que han tingut en Europa de Compromís, que són els que se van llegir el tractat de punta de dalt a baix i van veure les clàusules del tema de Sud-Àfrica, dels països de Sud-Àfrica. És a dir, que així es tracta de treballar, però treballar tots a una. No treballar per a uns poquets. Estava comentant dels 130.000 euros, a veure...
¿Quién gana eso en España? ¿Cuántos ganan 130.000 euros en España?
Pues, desgraciadament, poca gent. Desgraciadament, perquè...
Per això, a qui va afectar aquesta baixa de fiscal?
Pues, hauria d'afectar a molta més gent, perquè un empresari autònom, que pot ser un abogat, un metge, possiblement guanyi més de 130.000 euros, i això li afectarà. I no és una persona milionària, és una persona mitja... però ahí està, sí.
130.000 euros és molt diner.
Hem parlat tots. Dos voltes, sí. Tenim un minut per a cada un perquè a les dues entra el meu company de deport. Tenim un minut, cada un. Es comencem en el com hem començat antes. Primer parlava Sarta, pense. Primer, Javier. Un minutet, Javier. I...
Sí, bueno, per resumir un poc el que han dit durant este debat, no? Esperem que el govern acerte i...
La conclusió, anem dient conclusions.
Sí. Acerte i tot, sí que dir que a vegades no és que creix l'economia d'un país, a vegades que si creix però se separa i guanyen molt més els que més guanyen i guanyen molt menys els que menys tenen, pues, evidentment que aquell país creixca de cara a fora, pues, els que més representen són els de baix, no? I l'únic això, jo espero i desitge com a futur, com ha dit antes Carlos, que se deixi treballar, que s'aquiete un poc tot este clima polític molt d'extremismes i de tot, vamos, que se tiren les trastos al cap, però després al final hi ha que solucionar les coses, i crec que ajuden a que l'ambient, perquè això també serà bo per a Espanya i per a tot el que tenim que afrontar, eh? Nosaltres no estem sols en el món, hi ha unes discussions que per poc ara entrem, menys mal que pareix que avui s'ha quietat un poc el tema d'Iran, però podíem haver entrat també ahir un poc en conflictes, però també està el Brexit, està una sèrie de coses que necessitem un govern que se fique a funcionar i que a part de, i estabilitat, i a part dels que ho formen, que són l'únic govern que se podia formar, com jo he dit abans, pues que des de fora que se faci les crítiques que se tenen que fer, però d'una manera normalitzada i cada un proposant el que pensa que és millor per a este país.
Alberto Asarta.
Muy bien, tres puntos nada más y muy rápido respecto a lo que ha dicho Javier, ¿no?
Sí.
Respecto a lo que ha dicho Javier de que no se habló en ningún otro partido del programa de gobierno, porque el gobierno no tiene que presentar el candidato al gobierno. Estamos para otras cosas, no para criticarlo precisamente las oposiciones.
No, lo que se decía los es que, demás, lo que por apuntarte, lo que se decía es que solo se dedicaron.
Solo se dedicaron a Cataluña
y al País Vasco y ya está.
Los demás no tienen tiempo, como el presidente del gobierno que tenía todo el tiempo del mundo, el que hubiera deseado además, no tienen tiempo para presentar ningún programa de gobierno, sino para criticar en todo caso alguna cosa que no va bien. Respecto a autónomos y emprendedores, no puedo estar más de acuerdo. Un autónomo y emprendedor levanta la presión por la mañana y está pagando ya sin saber si va a vender o no va a vender. Eso es lo que hay que apoyar realmente en España, la pequeña y la mediana empresa, que es la que realmente produce y da puestos de trabajo, ¿eh? Y tercero, cuando se habla de terroristas o de amigos de los terroristas, la señora Aizpurua hizo allí una manifestación amenazando a Sánchez, diciéndole, esta es su última oportunidad, con estas palabras se la dijo. Eso es inadmisible, que grupos terroristas o que han aplaudido y han apoyado a los terroristas estén ahora mismo no están en el gobierno, pero han favorecido de alguna manera, porque si hubiera habido fallos seguramente ellos hubieran votado también. Era otra jugada que había, pero bueno, yo rápidamente una experiencia personal. En mi promoción de la academia, que salimos en el año 75, en 1975 salimos tenientes, hay tres fallecidos en tres atentados individuales por el terrorismo de ETA, tres muertos.
Sí,
aparte de eso, cuando yo estaba destinado a Madrid, yo tuve que recoger los cadáveres de cinco compañeros míos de trabajo porque les volaron la furgoneta en la Plaza de la Cruz Verde y yo salí allí el primero junto a un...
Alberto, no pertenecemos los muertos que los socialistas, los de otros partidos tenemos, también dicho, muchos, claro, y estáis jugando demasiado con eso. Os lo han dicho las víctimas. Por favor, no saquen el tema de ETA, porque ETA ha desaparecido gracias a Dios. Ha desaparecido ETA y gracias a un gobierno socialista. A un gobierno socialista.
No.
¿Vale? Y a mucha gente del País Vasco que ha hecho también y de España.
ETA ha desaparecido gracias a la acción de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional,
pero
y de
dentro
Francia,
de un gobierno socialista. Entonces ya está bien de lo de ETA,
vale,
Alberto.
No esperaba
que hoy sacaras a ETA, ¿vale?
Claro que la saco.
Porque ETA no existe
claro
en este momento,
porque
no está.
Porque no se puede
no está
hablar,
ni tiene que volver.
Terminar porque no se puede hablar
alegremente. Con lo de ETA
de
no puedo,
cosas,
¿verdad? No puedo.
Con estas cosas no se puede
porque
hablar.
Se han muerto compañeros nuestros, no se puede.
No estoy hablando de ETA, te voy a hablar de mí. Yo todas las mañanas cuando iba a coger mi coche para ir a mi trabajo, tenía que tirarme al suelo y mirar a ver los bajos.
Pero afortunadamente ya no. ¿Por qué volvemos a eso si ya no están?
Bueno, pues porque.
Si ya no están.
Porque no han pedido perdón todavía. Cuando pidan perdón y digan, oiga, perdón, no hemos hecho. Es que no lo han pedido todavía el perdón. Es que no han pedido perdón.
Pero Bildu no está gobernando con el PSOE.
Pero vamos a
no lo volváis a decir, no está gobernado con el PSOE.
Estoy diciendo lo que ha pasado allí con Bildu.
Es que, sí, pero
yo
no
lo siento. Disculpen, es que lo siento mucho, que se me pasa el tiempo. Un momento.
Quiero hablar de lo mío.
Carlos, un minuto.
Sí, seré muy rápido. Bueno, no estoy acostumbrada a que Javi me tire tantos fuertes, como hace dos días ya en este debate estaré ficando el molmollet.
Es que hice el espíritu de anar cada vegada y funcionar.
Sí, el
tema era, a Unidos Podem sí que m'agradaria que tant que se sap els articles de la Constitució, que els citeu a totes hores, citeu també el de que Espanya és una monarquia parlamentària, en lloc de dir que voleu tant la república. Entonces, ho dic jo perquè això també està en la Constitució i també n'hi ha que defendre-ho. entonces no voy a sentir más.
Intentar cambiar.
En el tema de la de lo que decía, de que sobre todo tenía que hacer políticas para mejorar el empleo, uh-huh. Al Consell, en este caso a no sé si la Consell, no recordé ahora en mans de qui dels dos está la conselleria de que s'ocupa del treball, pero yo recordé que fa uns quants anys, de compromís, fa uns quants anys n'hi havia moltes ajudes perquè els xicotets empresaris, els autònoms, contrataren per almenys al primer empleat, n'hi havien d'això, i en això se creava molt d'empleo. Fa més de 5 anys que això ha desaparegut. O sigui, no, ha desaparegut. Per tant, seria una bona mesura que des del Consell també se promulgaren ajudes en aquest sentit que feren i favoriren la creació d'empleo. Fa 5 anys que no se'n fan.
Gràcies, Carlos. José Ramon.
Val, ràpidament, així ningú ha parlat de lo que proposa el govern al que estàvem votant, perquè votàvem un president per elegir un govern per a fer unes polítiques. I les polítiques que es tenen que fer i que volem que es facin i que a veure qui pot estar en contra d'aquestes polítiques són polítiques que canvien l'educació, que porten la derogació de la LOMSE i promouen l'educació, la coeducació, perdó, en igualtat, sanitat, eliminar els copagos que van introduir en el 2012, introduir l'atenció bucodental, el blindatge del sistema públic sanitari i amb gestió pública, lluita contra el canvi climàtic, amb la llei de canvi climàtic, el Pla Nacional d'Energia de Clima per a baixar la factura a la llum, la transició justa a les noves energies, l'economia circular, la igualtat entre les dones i els homes en les condicions de treball quan a retributivo i l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, lluitar contra l'Espanya buidada, uh-huh. Introduint-los la tecnologia que puga arribar allí, la tecnologia, i modernitzar el camp. Això és el que se pretén el nou govern que tirarà endavant el PSOE.
Sí, bueno, yo recordar antes de Anamón que Sánchez tenía dos alternatives i va triar la pitjor. Estem segurs que va triar la pitjor i en el Congrés se va demanar que aclarara els pactes, els acords als que havia arribat en els altres partits, especialment en Esquerra Republicana, en Bildu, en el PNV, en Esquerra Republicana i Bildu no ho va aclarir. I el que sí que tinc clar és que encara que li donem aquests 100 dies de marge i li desitgem sort, és que Sánchez és rehén d'Esquerra Republicana, de Bildu, de PNV, i estic segur que estic segur de que qualsevol cosa que tinga que fer el govern, qualsevol cosa que tinga que fer Sánchez, qualsevol cosa que vull fer el PNV, Esquerra Republicana, Bildu i tots passaran per Caixa, i que passen per Caixa el que voldrà dir és que els que siguin perdent serem el resto d'espanyols, els extremenys, els andalusos i sobretot els valencians, que sempre perdem.
Bueno, vosaltres la línia que he comentat al principi és el recolzament a este govern, donar-li confiança en el sentit de ja veurem què passa, si se porta com se té que portar en el Botànic, pensem que sí, anem a donar aquesta confiança. I respecte a altres temes, pues, sabem que és molt difícil, ja vaig comentar en aquests micròfons que lo que és la legislatura és molt complicada perquè venen els pressupostos, i com vaig comentar en Esquerra Republicana, pues, tenen una idea molt clara. També hi ha que pensar que n'hi ha uns presos polítics en la presó, que ara està el problema en la justícia europea, que estos dies s'està dirimint, i que Esquerra Republicana possiblement pues, tinga que afrontar unes eleccions catalanes abans de lo que se pensen, i estan jugant també a aquest joc, perquè al cap i a la fi d'això es tracta. Simplement desitjar que este govern pues, vagi avant i siga favorable a tots i cada un de les persones d'este país.
I nosaltres dir-los que dijous que ve tindrem una altra vegada debate. Espero que siga igual d'intens que ha sigut este. He estat molt entretesa, igual que jo suposo que els oients han escoltat coses que fins ara no havien escoltat. S'han esplaiat tots molt, estic molt contenta. Carlos Gil, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Alberto Asarta, moltes gràcies per haver venido.
Gràcies.
Javier Serlavo, gràcies per estar així. Jaume Moreno, gràcies per estar així. Domingo Vicent, gràcies.
Gràcies.
I José Ramon Ventura, moltes gràcies. Txelo, moltes gràcies per haver-vos aguantat. I a vostès, els oients, fins demà, a les 12, en Protagonistes. Moltes gràcies. Ara els deixen el meu company Javi Mata.
It's a heartache, nothing but a heartache.
hits you when it's too late, hits you when you're done.